Comencem la sessió. El regidor Jaume Tardí s'hi afegirà, que està en una reunió que hi ha de l'Associació d'Emprenedors. I l'Anna Puig és la persona que està de secretària accidental, perquè el secretari del Ramon Oriol l'altre dia es va fer mal anant amb moto. Està de baixa. Que se sàpiga, no?, per part de la gent, dels regidors i regidores i la gent que ens escolta i que està en el públic. Com és costum, abans de començar la part dispositiva, si algú de la sala vol dir alguna cosa, del públic vol dir alguna cosa. Sí? Endavant. Albert?
Bé, l'exposició de la moció d'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència. Benvolgut senyor alcalde, benvolgudes senyores regidores, benvolguts senyors regidors, des de la Joventut Nacionalista de Catalunya agraïm l'oportunitat que ens ofereix el reglament orgànic municipal per poder presentar i exposar aquesta moció. Després d'avaluar la geometria del consistori i recordar que Sant Celoni va ser pionera a l'adhesió al Free Catalonia, Catalunya Lliure l'any 2006 i a l'Esdim.cat l'any 2009, considerem que tenim la responsabilitat moral de traslladar-los aquesta moció, que implica la integració de l'Ajuntament, institució que es considera sempre més propera a la ciutadania, en una associació que treballi per portar el país cap al seu alliberament nacional. En els darrers anys, les contínues agressions cap a la nostra sobirania, la nostra economia o la nostra llengua per part de tots els governs espanyols han portat a un fort increment del sentiment independentista entre la població. Iniciatives com la consulta sobre la independència, la gran manifestació del 10 de juliol de 2010 a Barcelona, amb la presència de tres autocars de salonins i salonines promoguts per Òmnium Cultural i Convergència i Unió, ho han posat de manifest. En aquest sentit, la resposta institucional dels ajuntaments a aquesta demanda popular amb la creació de l'Associació de Municipis per la Independència representa un pas endavant. Pensem que la defensa del pacte fiscal és un punt de cohesió, un punt que ha d'intentar acostar les persones que només se'n sentim catalanes, les persones que se senten catalanes i espanyoles i les persones que se senten només espanyoles. Pocs països del món suporten un espoli fiscal com el que vivim la societat catalana. Per aquest motiu, hem d'intentar aglutinar tots els que vivim a Catalunya, independentment dels nostres orígens, de la nostra llengua i dels nostres sentiments. Tot i això, nosaltres presentem aquesta moció perquè pensem que s'ha acabat el temps d'anar pidolant en lunes de llibertat. S'ha acabat el temps de debats estèrils sobre l'encaix en un estat que no ens representa i que no volem ser. S'ha acabat el temps d'estatuts vergonyosos i indignes que no fan altra cosa que donar cobertura legal a una submissió que ja dura 3 segles. Perquè no podem continuar assumint els atacs que rep la nostra llengua, màxim símbol de la identitat catalana, en nom del mal anomenat bilingüisme. Som conscients que no som més que ningú, però creiem que no demanem res que no ens correspongui com a poble. Nosaltres volem deixar de parlar de la lluita per la independència i començar a debatre d'una vegada per totes com volem construir el nostre país i com volem tirar-lo endavant. Malauradament, el reglament que ens ha permès participar avui en el ple no ens dona opció a replicar en el debat que vindrà darrere d'aquestes paraules. És per això que podríem fer el que podríem anomenar una rèplica preventiva. Per tal de respondre als arguments d'aquells que no volen ni sentir parlar d'aquests temes, o d'aquells que no han tingut la valentia necessària per plantejar la qüestió que ens ocupa. Benvolgut alcalde i regidors del Partit Socialista de Catalunya, segurament ens direu, perquè així ho marca el vostre guió, que aquest no és un problema que afecti els ciutadans, que l'únic que importa a la gent del carrer és la crisi econòmica i com arribar a final de mes. Segurament tindreu part de raó. Ara bé, oblideu que la independència, sense ser la vareta màgica que ho arregli tot, serà el millor instrument per resoldre des de casa els problemes que ens afecten. La independència en si no és un objectiu per si mateix, és el mitjà que ens portarà a treballar, que ens permetrà treballar per construir una societat més justa i propera per al nostre país des del nostre país. Segurament, els que teniu un sentiment més proper al Partit Socialista Obrero Espanyol, en respondreu que es pot parlar de tot, que des de la legalitat vigent és possible plantejar qualsevol canvi de l'estat quo i que podríem reclamar la reforma de la Constitució com a primer pas. Segurament, utilitzareu aquests arguments per distreure els vostres companys de partit que creuen fermament en una opció federalista. Però arribat a aquest punt, considerem que s'ha de recordar el que diu l'article 8.1 del títol preliminar de la Constitució del Regne d'Espanya. Les Fuerzas Armadas, constituïdes per l'Ejército de Tierra, l'Armada i l'Ejército de Aire, tienen la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. ¿Penseu que amb aquestes amenaces és possible plantejar algun canvi? Som conscients que un gruix considerable de membres i electorat del Partit Socialista de Catalunya són partidaris de la secessió. En aquest mateix consistori, hi ha persones de l'equip de govern que defensen la independència com a única opció. Només cal escriure al Google, donar la cara per la independència i buscar Sant Celoni. Podríem saber si aquestes persones avui votaran d'acord amb les seves idees o votaran d'acord amb el partit que representen. Al mateix temps, volem felicitar tots els regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses del Partit Socialista de Catalunya del Principat que han sigut valents i valentes i han donat suport a aquesta iniciativa en altres municipis. Benvolgudes regidores i regidors de la Federació de Convergència i Unió. Volem agrair-vos el suport que ens heu donat per tirar endavant aquesta iniciativa, així com el vostre vot favorable, esperant que no us falti mai determinació a l'hora de defensar els interessos nacionals. Benvolguts regidors de la candidatura d'Unitat Popular. Esperem el vostre vot favorable, ja que la candidatura d'Unitat Popular ha presentat aquesta mateixa moció en molts municipis de Catalunya. Un clar exemple pot ser la ciutat de Girona. En altres municipis, on no ho han fet, sempre hi han votat favorablement. Som conscients que fa temps que treballeu per la independència dels països catalans, donant suport a qualsevol iniciativa que treballi per l'exercici del dret a decidir. Els municipis haurien de tenir un paper més important del que tenen ara en el procés de transformació del país. El procés de transformació social i especialment el d'alliberament nacional, ja que queda palès que la veritable transformació social de la nació catalana només passa per la independència. Finalment, no sabem on anirà per aquesta associació, però us traslladem que confiem que els municipis han de tenir un paper destacat en aquest procés i que creiem que els personalismes, protagonismes, han de quedar relegats a la mínima expressió. Benvolguda regidora d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Entesa, el vostre partit ha respost de forma desigual als diferents municipis. Tanmateix, us demanem el vot favorable, ja que aquesta associació de municipis per la independència vol treballar per la secessió mitjançant l'exercici del dret a l'autodeterminació, principi que ha defensat repetitivament Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa. Voldríem demanar que el debat que presidirà aquesta intervenció, sigueu conscients del principi de generositat, bàsic en política, i que no cometeu l'error de diluir el gran pas que podem fer avui per un seguit de retrets que només poden obeir interessos electorals o partidistes. Acabem aquesta exposició amb unes paraules que ha pronunciat aquesta mateixa setmana el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas i Gavarró. Alguns interpretaran que són camins de confrontació, però en realitat seran camins d'autoafirmació de país, que ens obligaran a imaginar camins legals, no només espanyols o catalans, sinó fins i tot internacionals, per legitimitzar posicions nostres que estiguin fort fonamentades en la democràcia. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure.
Molt bé, alguna paraula més? Si algú del públic vol intervenir? No? Doncs començaríem la part dispositiva d'aquest ple. El seu primer punt és aprovar, si s'escau, l'acte de la sessió plenària del 7 de novembre del 2011. Diferents grups hem tingut la còpia. Sí, endavant. Per tant, queda aprovada per unanimitat. El segon punt seria donar compte de la resolució de l'alcaldia del 17 de gener de modificació d'atribucions genèriques i específiques en regidores i regidors. Bé, és donar coneixement en el ple dels àmbits d'actuació municipal que a partir de l'1 de febrer seran les següents àrees: el que en diem àrea de presidència, àrea de serveis generals, que inclou els àmbits de secretaria, economia i recursos humans, àrea de serveis a les persones, que inclou els àmbits de comunitat, esports, promoció econòmica, atenció ciutadana i tecnologies de la informació, àrea de cultura i educació, que inclou els àmbits de cultura i educació, àrea de territori, que inclou els àmbits d'entorn i espai públic, i àrea de seguretat ciutadana. Per tant, passen a ser 6 àrees, o sigui, hi ha una reducció d'àrees. I a nivell de les atribucions dels regidors i regidores, serveis generals, serveis a les persones, cultura i educació, territori i seguretat ciutadana, la responsabilitat dels diferents regidors i regidores són serveis generals, Josep Manel Bueno Martínez, servei a les persones Magalí Miracle Regalós, cultura i educació Júlia de l'Encarnació Gómez, territori Isabel Coll i Roig en l'apartat d'espai públic, i Jordi Arenas Vila, seguretat ciutadana. I el regidor Jaume Tardí Martorell, la part de comunicació, que depèn de l'àrea de presidència, i del servei a les persones, la promoció econòmica, atenció ciutadana, oficina d'atenció al ciutadà i tecnologies de la informació. sigues donar compte d'aquests... d'aquest decret de l'alcaldia. Sí, paraules, francès i Gerard.
Jo potser fer una pregunta o demanar un aclariment. Els mitjans de comunicació, crec que la setmana passada sortia aquesta modificació d'àrees. Sí, en aquests moments no recordo malament, crec que sortia la notícia que es passava de 9 àrees a 5 àrees. M'agradaria que això es clarifiqués, perquè crec que no ho veig a la realitat. Sí, hi ha una modificació, la fusió de dues àrees, àrea d'espai públic i àrea d'entorn, que es fusiona amb una. La resta hi ha modificacions de petits àmbits en diferents àrees, però queden exactament de la mateixa manera. Presidència hi era i hi és. Serveis generats, entesos com Secretaria d'Economia i Recursos Humans, està de la mateixa manera que estava amb anterioritat. Serveis a les persones, hi ha comunitat, s'hi ha afegit esports, que abans estava amb espai públic, però diríem que aquest àmbit ja hi era, el de comunitat. Cultura i educació és el mateix que hi havia. Territori sí que aquí se sumen dues àrees que tenien entitat pròpia, que era espai públic i entorn, i seguretat ciutadana queda de la mateixa manera. Bé, al final, si, segons com ho mirem, si decidim que serveis generals, ara els agrupem les tres àrees, els tres àmbits, en realitat ja abans funcionava d'aquesta manera, no? Dic, de cara a que el ciutadà no s'endugui una idea equivocada de l'eliminació d'àrees que en realitat no s'han produït, no?
Sí, Gerard.
Hola, bona nit. Una mica va en una direcció semblant la pregunta, però és en uns termes diferents. Fa uns mesos, quan en alguna reunió parlant sobre aquesta reestructuració que estàveu preparant, ens vau comentar que la vostra intenció era disminuir una mica l'estructura, i ens vau comentar que la idea era crear 4 macroàrees, i hem vist que el canvi finalment doncs pràcticament ha sigut molt petit, només es disminueix una àrea. I la pregunta és per què, si la filosofia era crear 4 macroàrees, al final heu mantingut una estructura pràcticament idèntica.
Bé, el que es fa, vull dir, hi ha àrees que, com ho diria, o hi ha àmbits que difícilment es poden concentrar com hem fet, però no deixa de tenir el seu fil conductor, i són les àrees o els àmbits que especialment que tenen unes figures que ja venen donades per la legislació, com pot ser secretaria i com pot ser intervenció, tot el part d'economia. Vull dir, hi ha àrees que hi ha, o àmbits que venen donats. El que hem fet és concentrar-les, i en la que sí que hi ha una... amb dues àrees jo diria que hi ha la suma de diferents àmbits, com pot ser la de serveis a les persones, que és la que vam insistir que nosaltres volíem donar-li un tomb, o sigui, tota la part que és comunitat i promoció econòmica, sumar-la per tenir també aquest fil conductor de les persones que, tant en un lloc com en l'altre, volen ser assistides, tant a nivell de servei ben bé a la persona, a nivell de serveis socials, com a nivell de l'orientació laboral a l'àmbit de treball. I creiem que es pot fer una feina molt més pràctica i àgil sumant aquesta àrea, que és una, i també l'àrea de territori, sumant entorn i espai públic. Això també fa que hi hagi una petita disminució de directors d'àrea, i que també la idea és passar des d'aquesta distribució després a revisar el tema dels coordinadors, que també farà que hi hagi un aprimament de l'estructura, com s'ha comentat. Creiem que hi és aquest aprimament de l'estructura, tot i que el que hem de buscar és, com diria, agilitat, funcionalitat, i especialment intentar donar un millor servei a les persones que acudeixen als serveis municipals.
però com que no m'has acabat de... Bueno, jo no m'he sentit gaire resposta a la pregunta, ho torno a preguntar d'una manera una mica diferent, a veure si tenim sort aquest cop. Si no m'equivoco, va ser alcalde anteriorment 17 anys, coneixes molt bé l'estructura de l'Ajuntament, saps molt bé com funciona, què es pot fer i què no es pot fer en aquest àmbit, i fa uns mesos volíeu crear 4 macroàrees. No és per falta de coneixement, perquè la teva experiència val que no tens aquesta falta de coneixement en aquest àmbit, per tant la pregunta és per què finalment no heu fet aquestes 4 macroàrees i heu seguit fent àrees petites i pràcticament no heu modificat l'estructura.
Sí, no, segurament no m'explico bé, eh? No varia gaire de les... només hi ha dues, la de presidència, que és alcaldia especialment, i comunicació i no, el que engloba aquesta, però les altres pràcticament són 4 si traiem seguretat ciutadana. Vull dir, perquè imaginem la de serveis a les persones i sumem àmbits que no estaven definits enlloc. Tecnologies de la informació... per exemple, no estava desdibuixat en les àrees, i el que fem és concentrar-ho per tal de que hi hagi un fil conductor de director d'àrea i de responsable, també sumant, és clar, polític, especialment de director d'àrea, perquè n'hi havia que no depenien de cap director d'àrea. I entorn i espai públic entenem que es pot ser més operatiu i més amb el procés que hi ha com a ajuntament que hem impulsat d'aprimament d'estructura i d'estalvi també de funcionament de l'Ajuntament. Creiem que el resultat, el temps ho dirà, però clar, passem, de fet, passem d'un organigrama d'aquest tipus a un organigrama més aprimat. Ho aprimem, perquè sumem. És un parer, i creiem que el temps ens dirà si l'hem encertada, i que de rectificar és de savi si hi ha alguna cosa que es pot millorar, que segur que hi ha coses que es poden millorar. Ens hem donat un temps ha passat l'estiu, de poder avaluar el funcionament d'aquesta nova organització, aviam si compleix les expectatives que tots hi hem posat. Tots nosaltres, l'equip de govern, i esperem que també la podem avaluar entre tots. Sí, endavant. Tot i que només era donar compte.
Sí, només, tampoc no m'he sentit sí. Gaire respost, perquè el que heu fet ja ho sabem, ens hem mirat la documentació i ens ho vau explicar. La pregunta era per què no heu fet el que volíeu fer, quins problemes us havíeu trobat per no fer-ho, però bueno, com que veig que no ho vol respondre, no tornaré a insistir gaire.
Sí, Carmen?
Bona nit.
Bona nit.
Bé, jo queria comentar un parell de coses. Això és donar compte, per tant és una protesta de l'alcalde i això ho decideix, però potser jo personalment havia demanat l'organigrama des del començament d'estari per parlar amb les àrees, i no se'n va donar pràcticament un organigrama, que ja es faria. Van tindre una reunió on es va parlar d'aquestes 4 àrees i la definitiva jo vaig veure a la premsa. L'únic que dic és que potser una mica més de comunicació amb la resta de components seria d'agrair. En quant a l'estalvi, em sembla que de moment només és una posició. Habrà que veure el que es fa amb els coordinadors, perquè el que s'ha reduït és una posició només dintre de l'organigrama, no? Estalvi en principi no és massa gran en aquests moments, el plantejament que n'hi ha. Això volia comentar.
Doncs gràcies, no? Recollim les postures dels diferents grups. Jo diria que avaluarem el mes de setembre, després de l'estiu, avaluarem el funcionament i demanem comprensió perquè en aquests moments difícils segur que hi té que haver aprimament, no? I hem començat a revisar processos, es començarà a revisar processos després dels canvis i de l'encàrrec que tenen els directors de les diferents àrees. Sí, Francesc?
No, i que potser per l'últim comentari que has fet, que es demana comprensió. Jo de tota manera sí que una mica davant la sorpresa que tant el grup municipal de la CUP com el grup municipal d'Iniciativa sembla ser que se li va explicar la voluntat de fer quatre macroàrees, per tant entenc que van tenir una reunió amb l'equip de govern. Jo haig de dir que nosaltres aquesta reunió no s'ha tingut, per tant entenc que no hi havia voluntat que el grup municipal de Convergència i Unió pogués participar o conèixer aquest interès per part de l'equip de govern de tirar endavant aquestes quatre macroàrees. Per tant, clar, el tema comprensió quan ni tan sols hi ha la voluntat d'informar, doncs es fa una miqueta difícil.
Sí, potser per aclarir-ho.
Aclarir que bueno, aquesta informació que va rebre el CUP d'aquestes quatre macroàrees no se'ns va demanar una reunió, sinó que en aquest mateix ple, en l'apartat de pregs o preguntes, ho vam preguntar i ens van dir que ens en informarien i per això se'ns van informar.
Sí. I jo particularment ho havia estat demanant des del començament. Sàpiguer com estava estructurat i quines àrees n'hi havia i els caps d'àrea i tot el que és l'organització interna. I era la pregunta que feia pràcticament cada vegada que ens trobàvem. Això suposo que també va ser. Sí. Ara, al final, vaig veure a l'actualitat, eh? O sigui...
Sí, però també és veritat que, com han comentat el grup de la CUP i d'Iniciativa, van demanar informació, una bona part de les àrees també es va enviar a la Carme l'organigrama de les àrees, el croquis de cada una de les àrees. Jo crec que portar-ho ple, donar compte, jo crec que és, vaja, que és bo i és obligatori. No oblidem que l'anterior, primer hi va haver un organigrama del 2004, si no recordo malament, teòricament el 2008 funcionava un organigrama que en aquest cas, vull dir, hi havia regidors que de vegades fins i tot els funcionaris no sabien de qui depenia l'anterior govern, no? De qui depenia promoció econòmica, de qui depenia, si no s'havia fet resolució i en canvi l'organigrama sortia un regidor i en canvi estava fent les funcions altres, vull dir que hem de ser seriosos.
Crec que sabia perfectament de quin regió depenien.
No hi havia resolució de l'alcaldia i en canvi jo crec que és bo... doncs la casa ho ignorava, no? Jo crec que és important personal de la casa, vull dir que en aquí no, encara, en l'organigrama encara consta, no? Les persones que no portaven aquestes com diria, responsabilitats. Jo crec que es fa a fi de bé i els regidors que han demanat informació durant aquests mesos l'han tinguda. Sí que és veritat que al final es fa el decret, es dona compte avui i és a partir de l'1 de febrer, vull dir que no és allò que es digui a posteriori, sinó que s'avança l'explicació i el donar compte en el ple. Crec que és millor això que no dir-ho a passada, no? O sigui, a partir de l'1 de febrer començarà a caminar aquesta nova organització. Per tant, passem al tercer punt, aprovar si s'escau la modificació de la composició del Consell de Poble de la Vall d'Òria. Bé, des del funcionament del Consell de Poble de la Vall d'Òria, tant quan es produeixen altes, com és el cas d'avui, que es produeixen baixes, s'ha de donar compte en el ple i aprovar-ho. Es produeixen, o es demana la baixa, dues persones de la Vall d'Òria, la senyora Pasquala Agulló Barón i la senyora Cristina Gálvez Torres, a petició pròpia les dues. El ple només pot fer, entenc, no?, que aprovar-ho, que refrendar-ho. Sí, endavant, Dani.
Sí, ho aprovem, eh? Hola, bona nit. Sí que voldríem preguntar, perquè bueno, ja li vaig comentar que no rebia les actes i tampoc sé com va una mica el funcionament del Consell del Poble, perquè són degudes aquestes dues baixes, perquè si no vaig errat, en un mes i mig doncs s'han produït tres baixes. Si hi ha una baixa no passa res, dues tampoc, però la tercera doncs comença una mica a preocupar, a veure quin és el funcionament, a veure si podem parlar una mica de com està funcionant i si pot ser, si és possible, doncs rebre les actes amb retroactivitat, o sigui, totes les que s'han produït, doncs si me les podeu enviar per fer una mica de seguiment del que va passant. Merci.
Bé, les actes, jo em pensava que us arribava, us vaig preguntar, les rebeu? Perquè no ho sabia de cert, em vas dir que no. Jo vaig donar ordre a la secretària que ho fes, possiblement està esperant a tenir la de l'últim consell, però enviar-les totes. De fet, també la noia que ens fa de secretària ha estat uns dies de festa, perquè tenia festa, i ara tampoc no sé si ho farà ella o farà el secretari, perquè com que té ara una jornada més petita, no sé qui ho haurà de fer, potser no ho farà la Núria, potser ho farà el Ramon. ho tornaré a insistir, que us les enviïn. El Parc de la Baixa, no ho sé, a l'últim consell no van venir, van dir que no es trobaven bé, jo no les he vist, però és normal això, quan es comença, a vegades la gent es pensa doncs, que podrà i que tindrà temps per fer-ho tot i després et dones compte que potser els horaris que hi ha i es dius que hi ha no et va bé, o pel que sigui, o perquè li surti feina o pel que sigui, després no venen, no ho sé, per què. Em sembla que el dia de la instància posa que per motius de salut, no ho sé, jo no he parlat amb elles, però sol passar, i se n'apunten i s'esborren.
No, sí, que hi ha canvis, sí, però el primer canvi sí que va ser molt clar, la primera baixa era per motius laborals i no tenia clara aquest segon canvi, però si no ja està. Només per poder fer el seguiment, doncs rebre les actes i ja està.
Doncs espero que t'arribin aviat, ho tornaré a comentar demà a la Núria de totes maneres,
Bé, més que res també comentar que la pregunta del Dani era la presidenta del Consell del Poble, que hi ha gent que ens està escoltant i no sap qui contesta, no? La Dolors Lechuga. Per tant, queda aprovat, no? Passaríem al quart punt, aprovar si s'escau la pròrroga del contracte de gestió del servei de manteniment, conservació i explotació de l'estació depuradora d'aigües residuals. Es planteja fer una pròrroga d'un any, que és la tercera i última pròrroga, era un contracte de 5 anys més 3 de pròrroga, de l'estació depuradora d'aigües residuals, i hi ha tot un seguit de condicions que posa l'Agència Catalana de l'Aigua, que es diuen a l'empresa que és Aquages Medio Ambiente S.A., que els ha de complir, i després els produirà ja, en aquest cas, el nou concurs per veure quina empresa explota l'estació depuradora. No? És una concessió en aquesta gestió. També s'ha de veure els canvis que es produiran a l'Agència Catalana de l'Aigua, que tots aquests dies s'està parlant de diferents canvis i que després pot influir o no influir en la gestió de la depuradora, a veure quina administració la porta o qui la porta. Sembla. Endavant. Gerard, endavant.
Sí. Hola, en aquest punt volíem preguntar si s'ha fet algun tipus de gestió per intentar millorar el contracte o si s'ha estudiat la possibilitat d'aquests mesos anteriors de no fer aquesta pròrroga i fer un concurs, un nou concurs, o si també s'ha estudiat, com nosaltres us demanem ja d'aquí a cara l'any que ve, en el cas de que s'aprovi, de que s'avaluï la possibilitat de municipalitzar aquest servei. Què s'ha fet al darrere, o si simplement s'aprova perquè s'aprova i ja està. Quina feina s'ha fet al darrere per tant de poder doncs, potser millorar el servei, potser disminuir la despesa d'aquest servei, una mica...
Bé, això ve marcant les condicions, l'atribució de fons i les condicions de funcionament i el seu seguiment ve per part de l'Agència Catalana de l'Aigua. Bé, molt establert. Quan fem el concurs nosaltres és amb l'autorització i el vistiplau de l'agència, que és la que posa les condicions i els recursos econòmics. L'Ajuntament el que fem és el seguiment municipal, però perquè vam entendre o que creiem que era millor que la gestió la fes una empresa, però que sigués el municipi l'ens actuant en la conca de la Tordera, no? La nostra depuradora almenys. Això fa forces anys, però jo crec que el panorama canviarà i no sabem cap a quin costat, que igual les depuradores les portarà directament l'ACA, després faria una concessió a les empreses que trigui a concurs, però no se sap perquè aquests dies està canviant la llei d'acompanyament de les persones de la Generalitat, està canviant els cànons de l'aigua, s'està parlant que igual hi haurà un impost o taxa, que una part d'aquest impost o taxa passarà als municipis i el municipi serà el responsable de gestionar les depuradores, perquè hi havia llocs que no era el municipi com som nosaltres en aquest cas, vull dir que no està clar cap a on derivarà, però ve fixat pel pressupost que fixa la Generalitat de Catalunya, bueno, l'ACA en aquest cas, i les condicions de funcionament. I aquí doncs, hi ha pla de gestió del districte, pla de gestió en pla de mesures mínimes, pla director integral de sanejament ho han de complir, en les parades el que han de fer, quan es para la depuradora o s'ha de parar per alguna cosa de manteniment, el que han de fer, disposar d'un pla d'autoprotecció, això se'ls marca ho han de fer, informar anualment sobre l'existència d'abocaments, si hi ha abocaments, els col·lectors de substàncies perilloses, etc. Perquè fan el seguiment també dels diferents punts d'abocament i de les extensions de bombament, també ho fa la depuradora, no? L'empresa que gestiona aquesta depuradora municipal. O sigui, el plec de condicions i el concurs que es va fer en el seu dia venia lligat amb les condicions que posava l'ACA, perquè és l'empresa que és la responsable en aquest cas del funcionament.
Sí, d'acord, l'ACA fica unes condicions, però aquestes condicions les pot complir aquesta empresa, les pot complir un servei municipalitzat o pot complir una altra empresa. La pregunta també, perquè en uns, no recordo si fa un parell de plens municipals, el contracte es va variar i es van reduir la quantitat d'analítiques que feien per reduir costos. La pregunta és si s'ha estudiat l'opció de, en comptes de prorrogar aquest contracte, si s'ha estudiat alguna altra opció. La pregunta és clara. S'ha estudiat alguna altra opció?
No.
No. Gràcies.
Jo voldria comentar un parell de...
Sí, endavant, endavant.
Dintre de tot l'informe que acompanya aquesta proposta, diu que he vist l'informe de l'interventor accidental municipal, del qual es desprèn que el finançament de la pròrroga del contracte fins al 15 de febrer del 2013, malgrat disposar el pressupost prorrogat de despeses per a 2012 de la partida pressupostària amb crèdit adequat i suficient per finançar el cost de la pròrroga, no es disposa del compromís en ferm de l'Agència Catalana de l'Aigua per al finançament de l'actuació per l'exercici del 2012, per qual fins i tant no arribi la corresponent assignació de fons, la pròrroga del contracte s'ha de finançar amb els recursos propis de l'Ajuntament de Sant Celoni. I després n'hi ha una altra part. On es posa que... Un moment que el trobi. En la part segon diu l'assignació final de l'atribució de fons per a 2011 o la previsió econòmica per a 2012 podrà suposar la modificació del contracte vigent per donar compliment a allò que determini l'Agència Catalana de l'Aigua. I ara et diré el que et volia preguntar. Si la primer paràgraf deia que no és segur el finançament per part de l'ACA pel total del 2011 i el 2012, en cas que passi això i que tingui que finançar amb els recursos de l'Ajuntament de Sant Celoni, quina seria la modificació de contracte que proposaria l'Ajuntament? Què faria l'Ajuntament en aquest cas si no arribessin aquests diners?
Si arriben menys fons, no, pot passar de dues coses. O pot passar que l'Agència Catalana de l'Aigua disminueixi el fons perquè disminueixi les condicions d'obligacions que té el contractista, l'empresa que gestiona. O sigui, podria passar això, que la Generalitat digui a partir del 1 de gener del 2012 que es necessitarien no sé quants milions, doncs són menys perquè segons quines funcions o segons quins abocaments es permet doncs abocar amb més nitrits, no? Complint la normativa, però més nitrits del que ara està establert. Doncs això volia dir menys fons i volia dir que l'empresa que ara se li adjudica rebaria menys diners, si no els hauria de portar a l'Ajuntament la diferència. Però jo entenc... a dia d'avui, gener, estem a punt d'estar al febrer, si no recordo malament, encara hi ha una part d'atribució de fons del 2011 que no ha arribat. Atribució no vol dir els diners, vol dir que la reserva de fons que et diguin, i si no recordo malament era novembre-desembre d'aquest any 2011, del passat, que encara no hi ha una atribució de fons per part de l'Agència Catalana de l'Aigua. I del 2012 no cal dir-ho que tampoc, però la depuradora ha de continuar funcionant. Si la depuradora no funciona o no funciona bé, la persona directament diguem afectada o implicada, perquè això és un delicte penal, és l'alcalde de Sant Celoni. Si s'aboca malament a la llei.
Jo no t'estava comentant que es pari ni la depuradora perquè faltin diners ni la responsabilitat. T'estic dient que aquí ja es preveu que segurament el finançament no serà el que estava previst i que es tindrà que fer amb els recursos, compensar amb els recursos de l'Ajuntament de Sant Celoni. No. I si això passa, quina seria la modificació del contracte que proposaria l'Ajuntament?
No, aviam, no, si no el senyor interventor ens pot aclarir alguna cosa, la Generalitat entenc jo que té l'obligació de dedicar els recursos necessaris pel funcionament de les depuradores, no només la de Sant Celoni, sinó totes les depuradores que hi ha a Catalunya. Per això hi ha un cànon de l'aigua que paguem pel manteniment, la inversió en depuradores i tractament d'aigües. Això està clar. El que passa que vam retard normalment l'atribució de fons respecte al funcionament normal de les anualitats, no? Va tard. I també va tard el pagament, perquè ara em sembla que hem cobrat uns mesos del 2011, però no tots els mesos, vull dir, eh? Vull dir, és que són dues figures diferents. Una són els ingressos que es produeixen directament a l'Ajuntament i que ens paguen uns mesos i que ara no sé si hem cobrat fins a quin mes, Joan?
El mes de febrer del 2011.
Febrer del 2011 hem cobrat ara, o sigui... I, en canvi, l'atribució de fons ens l'han donat fins a l'octubre del 2011. No els diners, que diuen que el pressupost de la Generalitat respon fins a l'octubre del 2011. Això acostuma a passar, potser s'ha agreujat aquests últims temps, però passa així. Anant bé el febrer o març d'aquest any, diran, ara hi ha l'atribució de fons de l'any 2012. Doncs ja està. Això dona peu a poder fer factures, no? I tramitar la factura amb, no? Quan tens l'atribució de fons. Però això són les regles del joc. I les depuradores ha de continuar funcionant i hem de continuar tinguent amb qualitat l'aigua de la Tordera. Això passa el mateix a la Conca del Besòs i està passant a tot el sistema de sanejament de Catalunya per un problema de finançament.
Potser no m'estic explicant bé, o sigui, la primera part l'entenc perfectament, o sigui, potser no arribaran diners o arribaran o no arribaran i arribaran a quan tinc que sigui. Jo el que estic preguntant és que si l'assignació final d'atribució de fons per al 2011 o la previsió econòmica per al 2012 podrà suposar la modificació del contracte vigent per donar compliment a allò que determini l'Agència Catalana de l'Aigua. Uh-huh. Això com ho posarà en marxa l'Ajuntament? Aquesta modificació de contracte,
però
si al final
molt...
no arriba.
No, no, però diu, podrà suposar la modificació del contracte vigent per donar compliment a allò que determina l'Agència Catalana. O sigui, les regles del joc, si les varia algú, serà l'Agència Catalana de l'Aigua. Les regles del joc les variarà ell.
Ho farà d'acord a l'Agència Catalana.
Ho farà, l'agència pot variar les regles del joc, que vol dir que igual amb menys recursos, o amb més, no? Poden variar qualitat de l'aigua o el manteniment o la, com va passar fa un, com comentava en Gerard un temps enrere, les analítiques. Doncs si això fa baixar el cost o pujar, l'agència haurà de dedicar més o menys diners a la depuradora, que són diners que s'ingressin a l'Ajuntament i l'Ajuntament paga al concessionari. Sembla que no, sí, queda més clar, no? Però els diners arribaran, arribaran, esperem.
Jo crec que està contemplat en el contracte d'ampliació que la nova concessió haurà d'adaptar-se a aquestes modificacions si arriben. Saps? Automàticament, no? Crec que hi ha una clàusula que diu expressament això, no? En l'expedient se no comporta.
Sí, sí, sí.
No, automàticament queda
modificat el contracte.
Queda modificat el contracte.
Sí, sí, ho ha llegit la Carme, eh? És... L'assignació final d'atribució de fons per a 2011 o la previsió econòmica per a 2012 podrà suposar la modificació del contracte vigent per donar compliment a allò que determina l'agència. Lo dolent seria que no ho poséssim, perquè si això vol dir unes obligacions i un cost econòmic, si després l'agència variés les condicions i això no ho poséssim, que rebéssim menys diners, la part de diferencial sí que l'hauria de pagar l'Ajuntament, i malament, perquè els recursos municipals són els que són. I el nou, i quan sigui el nou, la nova concessió quan es faci, haurem de veure les regles dels jocs quines són i veure si ho ha de tirar endavant l'Ajuntament el nou concurs o fer-ho a nivell municipal o és l'Agència Catalana la que farà de gestora de tot el sistema depuratiu de depuració de Catalunya. Això no ho sabem. Per tant, sembla bé, no?, aprovar la pròrroga per un any, que és l'últim any, i que dona temps després a veure les variacions que hi poden haver amb les condicions que tenim avui en dia. Gerard.
Bueno, manifestar, bueno, com que ha sortit bastant l'ACA dins del debat, manifestar, doncs, no podem deixar de fer-ho, que mentre l'ACA doncs, no ens fa arribar els diners del funcionament de la depuradora, doncs han construït una canonada que ens han destrossat la mateixa llera de la Tordera, de Blanes fins a Cardedeu. Aquesta canonada d'un metro o deu de diàmetre, si no recordo malament, connecta la desaladora de Blanes amb la planta de tractament que té ATI a Cardedeu. La desalinitzadora de Blanes està tancada per falta de diners i una mica no com l'Agència Catalana de l'Aigua, no sabem per què, canvi de contractes, suposem amb grans constructores que fan el negoci, doncs construeixen obres faraòniques que després no serveixen per res, mentre deixen en un estat molt greu el manteniment de les depuradores, que sí que és una cosa necessària. A part d'això, dic que el nostre vot serà en contra, i és en contra perquè, tal com ha manifestat en Joan Castanyo, no han fet els deures, no han estudiat altres opcions aquesta pròrroga de contracte, i pensem que si els contractes estableixen un període i unes pròrrogues, aquestes pròrrogues no només s'han d'aprovar perquè sí, sinó que s'ha d'estudiar si hi ha altres opcions més bones pel municipi.
Bé, de fet jo he dit que no hi havia, que he dit no, però és perquè hi ha una indefinició que crec que seria un error engegar ara un nou concurs o variar el sistema de gestió amb aquesta indefinició que hi ha per part de l'administració actuant, que és l'ACA. No ens hauria portat enlloc no saber les regles del joc que hi ha a partir segurament d'aquest any o de l'any que ve. Segur que anirem tots més segurs quan se sàpiga com queda, si realment serà municipal la gestió de les depuradores, amb quins recursos, si seran recursos de via taxa, via impost. Això s'ha de clarificar, després crec que podem avançar i decidir si és a més, com diria, gestió directa o gestió indirecta, eh?
Saps també com jo que la gran majoria de contractes que tenen pròrrogues, pues s'aproven les pròrrogues i no s'estudien altres opcions fins a esgotar-les. Per tant, crec que és un mal hàbit d'aquesta institució, i ho posem sobre la taula per mirar entre tots si es pot canviar i aprofitar les pròrrogues per millorar el servei i tindre un sensori millor.
Bé, el nostre vot serà favorable perquè en els 7 anys de funcionament, perquè el contracte era de 5 anys, crec que es va fer la licitació el 2005, s'han fet ja dues pròrrogues, al final té sentit fer una pròrroga si penses que el servei que s'està prestant és bo, és de qualitat i compleix amb les necessitats. Nosaltres pensem que això és així, que es compleix amb les necessitats. Per aquest motiu, doncs, vam presentar dues pròrrogues amb anterioritat, que per esgotar aquest període de contracte que permet la pròrroga, i per tant, en el moment en què es licita i es posa com a opció, és una opció legalment utilitzable. I en la que, evidentment, la qualitat del servei que es presta crec que ha de ser l'element fonamental que ens permeti decidir si volem optar per la pròrroga o no. A nosaltres ens sembla que la qualitat és correcta i, per tant, hi votarem a favor.
Carme.
Des d'Iniciativa votarem a favor per dues raons. És un any de concessió. Per la intranquil·litat en aquests moments de la situació de l'administració respecte a totes aquestes qüestions. Ara bé, el que no estem d'acord és que totes aquestes concessions sembla ser que si falten diners la compensació corre a càrrec de l'Ajuntament, ja per norma, en els contractes que es fan. Per tant, estaria d'acord amb la CUP que s'estudiés de fer-lo internament des de l'Ajuntament la gestió d'aquesta instal·lació.
Bé, per tant, no? Després de les explicacions dels diferents grups, quedaria aprovat per 15 vots a favor i 2 vots en contra. Per tant, passem al cinquè punt, aprovar, si s'escau, les tarifes del taxi urbà per a l'any 2012 d'acord amb la llei 19/2003 de 4 de juliol del taxi. es porta al ple la proposta d'aprovar les tarifes del taxi, que ja van estar aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya el 22 de desembre del 2011, que va aprovar un percentatge del 3%. Per tant, al haver estat ja aprovades per la Comissió de Preus, només hi manca la seva publicació al DOC, si no recordo malament, i si aquí estem d'acord, doncs no caldria tornar-ho a passar per la Comissió de Preus, perquè ja només s'hauria de fer la comunicació de l'acord de ple per donar compte a la Comissió de Preus. Es posa ja els conceptes i el retoc de la tarifa d'aquest 3%, que segur que es devia estudiar els increments que hi ha hagut especialment de combustible per part del sector del transport. Us sembla bé?
Sí, el nostre vot serà favorable.
Davant?
Sí, també. Sí.
També.
D'acord, per tant queda aprovat amb els 17 vots favorables de tots els regidors i regidores. Passaríem al 6è punt, aprovar si s'escau el conveni tipus per resoldre de mutu acord els convenis per a la delegació de competències del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la gestió del centre d'acollida d'animals domèstics de companyia. En el seu moment es va crear aquest servei, es va establir per aprovació del ple del Consell Comarcal el 2003, establir aquest servei públic de centre d'acollida d'animals domèstics de companyia, i el que avui es planteja és resoldre aquest conveni que es va fer en el seu moment, perquè, bueno, per tot un seguit de raons, és un servei que és un servei que ha sortit molt, molt costós, o surt molt costós als ajuntaments, i que es considera que el món local no pot assumir aquest càrrec econòmic, i que per tant ja s'ha decidit tancar inicialment, almenys tancar de tal manera que es gestionava el lloc aquest d'acollida, la cossera comarcal, diguem-ne, i cada un dels ajuntaments hem d'aprovar-ho en ple per tal de tancar l'expedient, perquè era un conveni, era una cosa conveniada, i en aquest cas és un servei que es deixa de prestar a nivell comarcal. Alguna pregunta?
No sé si ens podria aclarir quin ha estat el motiu que realment ha fet que el Consell Comarcal decidís tancar-lo. Un tema exclusivament econòmic, no sé si teniu coneixement de quina problemàtica real hi havia al darrere.
Al darrere era un tema econòmic, perquè cada un dels ajuntaments, respecte a la població, hi havia els que estaven adherits, perquè era un conveni, era voluntari, hi havia uns espais, no?, per portar 4, 5, en aquest cas, gossos, gats. Normalment això sempre quedava ple, perquè hem de tenir en compte que també, i això el Consell Comarcal ja s'ha manifestat, que de vegades quan s'aproven lleis a nivell del Parlament són lleis que, i aquesta n'és una, és una llei que carrega tot el cost en els municipis, sense haver una dotació econòmica, no? En el seu moment el Parlament ho va aprovar per unanimitat, i en canvi això no es fa una translació econòmica de suport als municipis per complir la llei, que és que ho sabem, que no es pot sacrificar, i que això fa que hi hagi animals que estiguin un any, dos anys, tres anys amb un cost, si no recordo malament, de 7-8 euros diaris de manteniment, i que això difícilment és abastable pels ajuntaments en els moments que corren. Ha estat una decisió del Consell Comarcal i de la majoria dels ajuntaments i del Consell d'Alcaldes de tancar la cossera comarcal. Un tema de costos. El que he llegit a la premsa sembla que igual s'obre la gossera amb voluntariat, amb alguna protectora d'animals, que igual després és una altra filosofia i és una altra manera de funcionar, que també pot ser prou efectiva. S'ha de veure.
Perquè l'espai era propietat del Consell Comarcal, d'algun municipi?
Era de Granollers, de l'Ajuntament de Granollers.
De l'Ajuntament de Granollers.
Sí, sí, estava cedit i es va construir l'edifici, si no recordo malament, amb subvencions de la Generalitat de Catalunya. O sigui, se li donarà una sortida, no és que es tanca amb aquesta gestió, però pel que jo he llegit, de moment encara no se'ns ha comunicat, hi haurà segurament una gestió d'una altra manera. però aquí el problema aquest, que ja hi ha grups que fa temps que s'havia traslladat a la Generalitat que s'havia de tenir, no? Bueno, que s'havia de revisar segurament la llei o com a mínim les responsabilitats dels municipis per poder complir la llei i poder tenir recursos econòmics si és que la llei és tal com és, no? Carme?
Només una pregunta. Tinc entès que l'any passat, amb el pressupost, aquest tema dels animals domèstics de la recollida rondava els 68.000 euros i ara mateix amb aquesta proposta que representarà pel municipi?
Bueno, de fet, hi ha alternatives. Com que tenies les gàbies que hi havia en aquest centre estaven permanentment ocupades, podia ser per adopció, però de seguida ja portaves un altre animal, diguem, a nivell de Sant Celoni, ja hi havia tenies que buscar altres sortides amb empreses legals també, de portar també els gossos o gats a altres llocs. Ara el que s'haurà de portar és, si no hi ha cap alternativa, en aquestes empreses que ja funcionen, que estan gestionades de vegades per una empresa o pot ser una protectora d'animals, però que s'han constituït com a empresa, i la idea també és fer una revisió de la recollida d'animals que s'estan produint, perquè també podria ser que vinguéssim d'altres municipis o que hi hagués gent que em portés d'altres municipis i que això s'ha de vigilar, cada un ha d'assumir la seva responsabilitat. Això està en revisió, però de moment s'ha deixat una partida també semblant, perquè s'ha de donar, la llei s'ha de complir, hem de complir la llei. Per tant, s'entén que queda aprovat aquest punt. Passaríem al setè punt, aprovar inicialment, si s'escau, l'ordenança municipal reguladora de la creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal. Això és ben bé una cosa tècnica, el secretari ho va explicar l'altre dia a les informatives. És, bueno, tenir al dia aquests fitxers de caràcter personal, tenir-los al dia. Va comentar aquí en la resolució, no ho diu, però que alguns es concentraven o se sumaven amb altres, se'n creaven alguns de nous i ja està. Era això. El que és obligatori, el tema de dades de caràcter personal és un tema delicat que s'ha de portar bé. Dani?
Sí. Un petit dubte. A les informatives, si no vaig errat, sí que es va dir que era una millora, no? en la legislació, que la normativa ja s'estava complint. Entenem això. Es va dir això a les informatives. La pregunta no era perquè només per saber si era una millora o no. La pregunta era si quin cost ha tingut, perquè entenem que aquesta empresa Legal Data, per fer l'estudi que ha fet, doncs hi ha hagut un cost, qui ha assumit aquest cost i a quin import ha pujat.
No ho sé, igual és Diputació de Barcelona, eh? Si no recordo malament, és Diputació que corre a càrrec del cost.
Jo t'ho confirmaré, però em sembla ser que la Diputació ens ha pagat aquest assessorament d'aquesta empresa, per tant no ha tingut cap cost per l'Ajuntament.
Ah, la pregunta era aquesta, si assumíem, la pregunta és si assumíem l'Ajuntament, si assumíem el cost.
No ens ha gastat cap diner amb això, i em sembla que no ha sigut subvencionat aquesta empresa.
Sí, t'assessoren i després és a nivell intern, no?, del personal de l'Ajuntament que, no?, que estableix els protocols, els fitxers, etc. Per tant, ja queda contestat. Si no ho haguéssim sabut segur, però ho mirarem i ho assegurarem. Però segur. Doncs ja queda contestat. Per tant, queda aprovada. Passem al vuitè punt. Aprovar, si s'escau, un conveni de col·laboració entre els ajuntaments d'Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria Palautordera per estendre els serveis d'oficina d'habitatge del Baix Montseny al municipi d'Arbúcies. Bé, no cal explicar gaire cosa, no? Seria ampliar, ja ho hem comentat, no? Ja s'ha dit en l'anunciat, no?, que seria ampliar el municipi d'Arbúcies, que no en formava part i que podia semblar dificultós, pertany a la part de Girona, però que no és cap problema, s'ha aconseguit perquè ells ja tenien un servei, però també sumar-ho amb el vistiplau de la Generalitat de Catalunya. Vull dir que entenem que és una, no?, que és un pas més, no?, en mancomunar serveis, que es va iniciar el 2006, si no recordo malament, el 2009. Sí. Sí, no, el 2006 és Arbúcies, que ja disposava de bossa pròpia de mediació per lloguer social, que se suma després en aquí, vull dir que ells tenen bastants pisos de que han fet el tràmit de lloguer l'altre dia ja en la reunió que es va fer va assistir a nivell diguem d'observador, convidat un representant, un regidor de l'Ajuntament d'Arbúcies, i avui s'aprovava, si ho aprovem nosaltres, també s'aprovava amb dos ajuntaments més, i l'últim ajuntament l'aprovava el dia 1 de febrer amb els respectius plens. És estendre més serveis, és economitzar, hem de tenir en compte que la reducció de subvencions ha estat important a nivell de manteniment de l'oficina, de joventut, si no recordo malament, aquest any 2012 no hi ha subvenció i s'ha reduït la subvenció en un 25%, però al sumar Arbúcies, que també ja tenia una dotació econòmica, fa que sigui més suportable, i es va quedar que cada any es faria una reunió de la comissió, diguem, executiva, que els ajuntaments posarien sobre la taula el cost que representava de més, normalment, si hi havia menys subvencions com és el cas, i veure si tots els ajuntaments estaven d'acord de mantenir-ho i de tirar endavant. Es va, per unanimitat es va dir que sí, perquè l'aportació dels ajuntaments ve a ser més o menys el doble de l'any passat, però que creiem que és una bona eina, i així els resultats, no, d'activitat, vaja, com diria, de tramitació, de, per exemple, de cèdules, d'habitabilitat i tramitació d'ajuts, etc., doncs així els resultats ho van confirmant. Francesc?
Bé, nosaltres ens satisfà veure que s'amplia aquest sistema de mancomunar serveis, en concret de l'oficina d'habitatge. Va ser una aposta ferma que varen fer l'anterior legislatura. Des d'aquí felicitar a tota la gent, els tècnics que treballen a l'oficina, al final aquí fa la feina, juga un paper molt important, i crec que estan fent i han fet una feina molt molt important, que Arbúcies a més està una mica a l'extrem del que podríem dir al Baix Montseny, i que a vegades, doncs, en alguna de les actuacions d'intentar mancomunar serveis ens va costar que s'incorporés, i havíem tingut contactes, recordo ara quan es va treure el tema del transport, i em sembla que és molt positiu que en aquests moments ells s'incorporin, i a més ho fan aportant la seva experiència d'una oficina d'habitatge. Per tant, jo crec que això és un valor afegit, i per tant, doncs, us animem a continuar amb aquesta línia que pensem que és la bona.
Sí, Carme?
Jo voldria preguntar, a veure, aquest servei aglutina els municipis d'Arbúcies, Llinars, Sant Celoni i Palau, però també estan escrits altres municipis, no?
Sí.
Pel que posa aquí, que són Gualba, Hostalric, Riells, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Esteve de Palau, Tordera, Sant Pere de Vilamajor, Vallgorguina i Villalba Sasserra. Uh-huh. Això és així, no?
Sí, sí.
Llavors, quan parla dels ingressos i les despeses, n'hi ha un dèficit, i el dèficit el compensa Arbúcies en un 15,92%, Llinars del Vallès en un 21,96%, Sant Celoni un 40,48% i Santa Maria de Palautordera un 21,65% de contribució a aquest dèficit. La pregunta és, si és mancomunat, per què la resta de municipis no participen en aquest dèficit?
Bé,
el
que en el seu moment es va iniciar el maig del 2009, no creiem que era encertat, de que els municipis amb més població i amb una estructura més forta de tècnics, etc., doncs corressin a càrrec de les despeses. El que calia era sumar una massa crítica també per tenir les subvencions de la Generalitat, que arribés amb un nombre d'habitants que era important, una, que els petits s'hi sumessin, i dues, que es pogués donar un servei des de les diferents aquests municipis més grans, es pogués donar un servei, diguem, desplaçant-se ells o desplaçant els nostres tècnics, que també es fa, i aquests municipis petits després paguen un preu per quilòmetre de desplaçament del tècnic. Si va fer una jornada, si va fer una explicació, si va atendre un ciutadà, si es pacta una tarda anar a tal municipi, un cop al mes, un cop cada dos mesos, doncs paguen un tant per quilòmetre del desplaçament. Creiem que està prou encertat perquè tothom s'hi sumi, i al més els petits, que els hi seria més difícil també contribuir.
Home, jo entenc que si és mancomunat ja és correcte que sigui proporcional al nombre d'habitants, per això Sant Celoni s'imputa el 40% del dèficit, però la resta de pobles també tindrien que contribuir amb una part d'aquest dèficit, la part proporcional que les correspongui. Llavors sí que es diria mancomunat. El problema que veig és que Sant Celoni paga moltes d'aquestes associacions una part més important que altres municipis. I estem pagant els habitants de Sant Celoni.
També hem de tenir en compte que el servei, no, el gruix important està a Sant Celoni, de tècnics, que sempre hi ha un gaudiment més important per la part de la població de Sant Celoni. Hem de tenir en compte això també. No? L'oficina, diguem, no, central està aquí i la majoria de gent ven aquí i tenim el servei molt a l'abast nostre. Vull dir, jo crec que va ser un bon criteri agafar els municipis més grans i que en aquest cas ara s'hi suma Arbúcies per tirar endavant aquest servei. Sempre és revisable, però per mi és encertat.
El servei el veig molt bé. El problema és el criteri de mancomunitat que tenim.
Sí, procés.
Jo discrepo, tot i que amb molts serveis crec que s'ha de fer d'aquesta manera, s'ha de repartir d'una manera totalment per població. Jo crec que hi ha serveis que aquells municipis de major dimensió que disposen d'una infraestructura de personal, a vegades d'una infraestructura física d'edifici i de coneixement que permet tirar endavant el servei, en aquest cas el d'habitatge, i en aquest cas Sant Celoni, que pensem que ha de jugar un paper de capitalitat del Baix Montseny, ha de tenir aquest punt de servei també cap a la resta de municipis, alguns molt petits, encara que això li pugui representar un petit cost. Al final és un servei que prestes, vol dir gent que probablement es desplaçarà en un moment determinat a Sant Celoni, això té beneficis moltes vegades indirectes. No? En el cas de l'oficina d'habitatge, que ja es generava molta activitat en el propi municipi, com s'ha comentat, el fet d'incorporar els altres municipis permetia també aconseguir més subvencions. És a dir, al final, si no tinguéssim aquest conveni, si no tinguéssim aquesta oficina d'habitatge del Baix Montseny, és probable que potser econòmicament no ens sortís de la manera que ens surt. O sigui que al final no ens és negatiu, ens és positiu des de molts punts de vista. Els municipis com són Santa Maria, Llinars o Arbúcies, els seus ciutadans poden anar directament allà a tramitar totes les ajudes, tot allò que es fa des de l'oficina d'habitatge. Per tant, obtenen un servei pels seus municipis i la resta s'acaba tramitant a Sant Celoni. Per tant, Sant Celoni sí que té un plus de feina. Segurament el nombre de tramitacions que s'han fet als municipis més petits no són tan importants. No? Perquè és un tema potser més conceptual que realment d'anàlisi de costos i de despeses. No?
No, és que aquest cas se suma a uns quants casos que ja hem estat debatint aquí. No? Per exemple, el SAC Sala, els nanos de Sant Celoni, n'hi ha nanos que s'han quedat fora amb uns criteris de selecció que puntuaven igual als nanos de Sant Celoni que els de fora. I llavors nanos de Sant Celoni tenen que agafar el tren per anar-hi a un altre municipi a estudiar quan tenen l'escola aquí, ho podrien fer. Aquest és un, el Sot de les Granotes està a Sant Celoni, veient també de Palau i Sant Esteve i pagar Sant Celoni. Llavors, no dic que no sigui en un començament s'hagi pensat d'una determinada manera, però potser els criteris es tenen que anar modificant, perquè si tot surt del municipi de Sant Celoni i tots es estan apretant per tot arreu, potser hauria que afinar una mica els criteris d'aportació dels municipis que gaudeixen d'aquest servei, no? És això el que volia dir.
Però bé, hi ha coses contradictòries, perquè hi ha coses que aviam, si entenem el tema mancomunar serveis i que Sant Celoni és un, no? Som, no? Diguem, la capital del Baix Montseny o volem ser-ho o ens sentim o la gent interpreta que Sant Celoni ve a buscar-hi serveis de tot tipus, formatius, esportius, en aquest cas, no? D'habitatge, doncs creiem que això s'ha de mantenir encara que hi hagi costos directes que queden compensats segurament, no? amb la gent que ens ve al municipi. I, per exemple, el Sot de les Granotes, que és una instal·lació municipal, només faltaria com més associats. I el problema que tenim ara, que hi ha hagut una petita davallada, és que tant de bo vingui més gent dels altres municipis a la instal·lació, perquè sortirien els números millor. Però jo diria que és un tema, no diria relliscós, però jo crec que hi té que haver una amplitud de mires de sentir-nos del Baix Montseny i de donar serveis. En trobarem en altres municipis, i millor que es descentralitzin serveis, però que la gent dels altres municipis no trobi una barrera aquí, a Sant Celoni. S'ha de buscar aquest equilibri de serveis que estem donant pensant en el Baix Montseny, no només pensant en Sant Celoni, i de, jo crec que això és una, és un, no? anar i tornar i posar en valor Sant Celoni i tot els serveis que podem prestar. Com comentàvem abans, la suma d'aquests municipis fa que la subvenció de la Generalitat tingui un altre import molt diferent de si anéssim fraccionats als diferents municipis, i especialment als municipis grans. Els resultats són molt millors a nivell de recursos que et venen, però també a nivell de fer-te escoltar per l'administració per crear nous serveis. No? Ara aquests dies s'està negociant, i ha sortit a la premsa aquests dies... El director general d'Habitatge sortia ahir o abans d'ahir parlant de l'ofideute, no? D'aquest servei de mediació. Doncs la intenció, i tots els municipis hi estan d'acord, no? Palau, Llinars, Arbúcies i Sant Celoni, de tirar endavant i de poder prestar aquest servei des d'aquí, que és el que es comentava, d'aquesta mediació entre els bancs i caixes i les persones afectades per un tema de no pagament d'hipoteca. Però ho podem fer perquè anem junts i perquè, no? Tenim massa crítica individual, difícilment ens ho concedirien aquesta possibilitat de descentralitzar aquest servei de Barcelona.
Jo crec, perdona, però jo crec, només queria comentar, queria deixar ben clar que la mancomunar els serveis és un objectiu molt interessant pel municipi. Estic plenament d'acord. L'únic que deia és que es revisin els criteris a posteriori. Una vegada comença la mancomunació, si hi ha una intervenció de la resta de municipis, que es revisin els criteris, només això. No és que estigui mal plantejat, ni molt menys. Però que pagui Sant Celoni els beneficis de revisar-ho, és això.
Gerard, endavant.
Hola de nou. Per aclarir una mica aquests dubtes, no? He fet quatre números mentre els escoltava, i la Generalitat ens paga el 81,5% del cost. Clar, sí que Sant Celoni accepta el 40% del dèficit, però no és el 40% del cost del servei, sinó que aquest 40% del dèficit, si comptabilitzem del cost real del servei, no arriba ni al 8%, una cosa així de lo que és el cost total del servei. I per tant, tinguent en compte que la gran part del finançament prové de la Generalitat, és obvi i clar que també ha de donar servei als habitants de Sant Esteve o als habitants de Gualba, que també col·laboren amb els seus impostos a finançar la Generalitat de Catalunya. Dit això, i també posar a manifest, com ja sabeu, que la CUP està totalment d'acord amb encomunar serveis, veiem que tots estem tan d'acord, doncs a veure si ens hi posem i en encomunem més. A banda d'això, volíem preguntar en el regidor competent o l'alcalde, ara no sabem ben bé aquesta reestructuració d'aquí de pèl, l'oficina d'habitatge, com s'adequa la política en habitatge que realitzarà l'oficina d'habitatge amb tots els canvis que hi ha hagut en el mercat immobiliari i amb la situació actual, no? Que en el seu inici, quan es va crear, la situació era una manca de pisos. Ara estem amb molts pisos, hi ha pisos buits amb cartells en venda i es lloga per tot el poble. La situació ha canviat molt i volem saber si això ha sigut qüestió d'estudi, si s'ha treballat amb això i si aquest canvi de situació es traduirà en algun gir de les tasques de l'oficina o en quines polítiques actuarà.
Si us sembla, quedem un dia i explicarem la memòria que s'ha enviat pels convenis amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya per el 2012, el que s'ha enviat per tal de tornar a tirar endavant o mantenir aquests convenis, i explicaríem el que jo deia així per sobre dels contactes que s'estan tinguent amb els pisos que actualment, i que no acaba de reeixir la revisió de preus dels pisos de protecció oficial de lloguer que tenim a Sant Celoni, que això ja s'ha demanat en aquest cas és una caixa que el gestiona, i també l'ofideute, que creiem que és un dels problemes d'avui en dia d'exclusió de persones que estan pagant la hipoteca i no la poden pagar, i que ara no hi havia servei de mediació a nivell local o a nivell comarcal, no? de l'oficina. Això s'està a punt de tancar un conveni, i després explicaríem les grans línies i el que s'està fent a nivell d'oficina. Em sembla que quedem...
Ens sembla perfecte, només a veure si en aquest ordre del dia pots afegir els acords que va prendre aquest ple sobre una moció en contra dels desnonaments i també el tema de l'IBI en els pisos buits.
Sí.
Bé, si en aquest ordre del dia podem ampliar-lo i parlar d'aquests temes també. No,
hi ha un tema pendent en aquesta mateixa moció, que era fer una reunió amb els bancs i caixes de Sant Celoni, que això està pendent i ja ho vaig dir un dia, però volíem tenir lligat lo de l'ofideute, que sembla ser que és força immediat, perquè quan cridéssim a la reunió que faríem conjuntament els diferents grups amb els directors de bancs i caixa de Sant Celoni, posar-los en coneixement que l'oficina d'habitatge de Sant Celoni del Baix Montseny està adscrita a l'ofideute de Barcelona i que des d'aquí farem mediació, perquè si no els directors de bancs i caixa no se n'assabentarien i no se n'assabentarien de com han d'actuar. O sigui, queda el compromís de fer aquesta sentada. D'acord? Per tant, què us sembla? Que quedaria aprovat aquest conveni de col·laboració amb afegint el municipi d'Arbúcies. Passaríem al punt número 9, aprovar si s'escau el desestiment a l'assistència pel desenvolupament de la promoció d'habitatge protegit al carrer Montserrat 61-63 a través del registre d'entitats promotores d'habitatge protegit de la Diputació de Barcelona. Això en el seu moment es va fer un conveni entre Diputació de Barcelona, l'àrea d'infraestructures, urbanisme i habitatge i l'Ajuntament de Sant Celoni per tenir suport tècnic, jurídic, per tirar endavant el poder veure la viabilitat de construir 15 habitatges i 15 places de pàrquing. Es van fer diferents estudis, un era de compra-venda inicialment, després també es va fer l'estudi en règim de lloguer i es va anar avançant en aquest camí iniciat, com deia, el 2008, i a la conclusió que arriba la Diputació de Barcelona és que no és viable la construcció d'aquestes 15 vivendes, perquè especialment darrerament hi ha hagut canvis en les polítiques de vivenda, especialment del govern central, que ha fet que hi hagin menys ajuts a tirar endavant, menys subvencions a tirar endavant aquest tipus de vivendes. I també, segons es diu, la Generalitat de Catalunya també aturava noves qualificacions per tal de tirar endavant, vist l'ajust pressupostari de les partides que estaven en el Pla de Vivenda i Rehabilitació del 2009-2012, no? Per motius de contenció pressupostària. El que havia de dir és que no es pot tirar endavant perquè no és viable, tot i que hi va haver un esforç, no?, per part de l'Ajuntament en el seu moment, que es va dir fins i tot de comprar un local l'Ajuntament, comprar el local i també fer una aportació municipal d'uns diners, de 412.000 euros, tot i fent aquests càlculs, no era viable tirar endavant aquest concurs, i els concursos que s'han anat fent han quedat deserts. O sigui, les empreses que en principi estaven interessades, sembla que eren unes 12, que hi havia una borsa d'empreses per fer habitatge d'aquest tipus, només al final en va quedar una, i aquesta empresa ja no es presenta als concursos perquè, com es diu, no surten els números. Hi ha municipis que també han fet, 12 municipis que han fet el mateix que es planteja avui aquí, no? de tancar aquest procés o aquest conveni per tal de que almenys estigui tancat i arxivat a nivell de Diputació, que no vol dir que si la situació canvia doncs es pugui tornar a tirar endavant aquest conveni. Alguna paraula, Francesc?
Bé, si nosaltres hi votarem a favor, és evident que si es va fer tota una tramitació per tal de buscar la viabilitat d'aquests pisos de lloguer en règim especial i no hi ha hagut possibilitat de fer-ho, doncs votarem a favor de desencarregar a la Diputació aquesta tasca. Segurament jo crec que aquí, lligant amb el que parlàvem abans de l'oficina d'habitatge, un dels temes que haurem de parlar i que hem de reflexionar no sols amb una visió a curt termini de tota la problemàtica que en aquests moments hi ha i que ja s'ha estat comentant i que evidentment hem de treballar, però segurament hem de treballar amb una visió una miqueta més a llarg plaç, en la que reflexionem sobre el que ha de ser la vivenda de protecció, com des de Sant Celoni en el futur treballem adequadament, jo crec que solament a través del POU, però hem de reflexionar de quina manera ho volem fer per tal de que en el futur no ens tornem a trobar les problemàtiques que en aquests moments tenim, no? Tot i que tot és difícilment previsible i hi ha molts canvis normatius que a vegades, com ha estat en aquest cas, han dificultat la viabilitat d'aquestes promocions, sí que hauríem de fer la reflexió que cap a on volem anar, i per tant doncs, en l'ordre del dia d'aquesta reunió jo proposaria que també almenys ho apuntéssim o poguéssim parlar del que ha de ser els habitatges de socials en el futur, en el futur almenys a mig llarg termini.
Alguna paraula, Gerard?
Sí, nosaltres també votarem a favor, però tenim una pregunta. Explicar que l'Ajuntament de Sant Celoni a la seva tresoreria té 1 milió d'euros aproximadament provinent del patrimoni municipal del sòl i habitatge, que és 1 milió d'euros que només ens podem gastar en polítiques d'habitatge, perquè aquests ingressos van provenir d'una venda d'un sòl, un sòl públic, i així ho establia la llei. La pregunta és si heu plantejat o heu estudiat alguna opció de com rendibilitzar aquests diners, si amb aquest solar, si havíeu pensat fer alguna cosa, si queden molts pisos, però també poder l'opció no és construir-los, poder l'opció és comprar-ne per gent que es queda sense tindre un lloc per un primer pla de xoc. Si heu fet heu pensat en aquest tema.
Bé, en la viabilitat ja abans he comentat que l'Ajuntament fins i tot aportant gairebé més de 400.000 euros no era viable la construcció de, vull dir, ni ho seríem 1 milió tirant davant això. Fixeu-vos que, com comentava jo, que en la mateixa situació que l'Ajuntament de Soni hi ha diferents ajuntaments, 12 ajuntaments, no? I és per les dificultats del sector immobiliari que no es tira endavant i la incertesa d'un marc normatiu i de finançament d'aquest tipus d'habitatge. Clar, si no es resol això, com a ajuntament sol no podem tirar endavant habitatges actualment, no? El que sí que, per exemple, ahir mateix feia un contacte amb la Generalitat de Catalunya per un dels pisos de protecció oficial del carrer Lluís Companys, doncs, que se'n reservés per l'Ajuntament de Sant Celoni perquè sigués un pis d'inclusió social, no? I el contacte va ser positiu i aquest dels 4 pisos que hi ha buits, un d'aquests pisos ja quedarà per inclusió social, per com comentaves, no? Emergències de desnonaments o així, i l'Ajuntament correrem a càrrec del lloguer i de les despeses que hi hagin, i això ja serà immediat, dintre de màxim un mes serà un pis ja dedicat a això, com en el seu moment es va plantejar un altre pis que també es va fer una promoció, i es va plantejar un pis per la Fundació Acció Baix Montseny, que també és un pis ocupat per personal amb discapacitat, per persones amb discapacitat, amb un tutelatge, no? I són persones de treballadors de la Fundació Acció Baix Montseny, no? Creiem que hem d'anar fent aquestes accions perquè hi ha una necessitat que ens hi trobem i que ens hi podem trobar actualment, de gent desnonada que dius per emergència, per una setmana, per 3 dies, per 15 dies, i això ja està en curs. Sí, Gerard, endavant.
Faig una mica la radiografia com ho veiem nosaltres. Nosaltres veiem que tenim 1 milió d'euros en una caixa, un banc, que aquests diners només poden destinar a habitatge. Per un altre costat veiem que el mercat dels habitatges està baix, i per un altre costat veiem que hi ha gent que no té casa. I veient aquestes tres coses pensem que és, fins i tot podria ser insultant, el fet de mantenir aquests diners a la caixa i no fer-los servir per resoldre aquestes demandes socials.
Francesc, endavant.
una mica amb aquesta línia, eh? De fet, l'última proposta que es va fer a la Diputació era aportar una part dels diners que teníem en el patronat de aquests recursos econòmics, i es varen valorar la possibilitat de comprar, de fer compra directa de pisos, inclús pisos potser de segona mà, per tal de donar-los una sortida en aquesta línia. Jo crec que, vist que no és viable la promoció, que no disposem de cap altre terreny d'una dimensió que ens ho pugui fer viable, que aquest és un dels problemes que tenim, jo estic d'acord, crec que en la línia de veure com donem una resposta immediata i com treballem pel futur perquè no ens hi trobem, aquests recursos haurien de buscar opcions. Una, per exemple, i segurament deu tenir la seva complexitat, però es tracta d'estudiar-la i treballar-la, són els pisos de lloguer de protecció que tenim en aquests moments a les torres, que molts d'ells no s'estan ocupant. Bé, una opció és intentar revertir i, per tant, que l'Ajuntament se'ls quedés. En fi, veure com aquests diners ens permeten disposar, perquè la finalitat en aquests moments i per la necessitat és per aquelles famílies que no disposen de recursos i per tant estan en una situació extrema. Jo crec que ara el que com a Ajuntament hauríem d'intentar donar resposta és això, i de fet en aquesta promoció que vam encarregar a la Diputació, que inicialment al principi de tot, que estàvem parlant al principi del 2008, era en compra-venta, vàrem demanar que es fes un estudi per pisos de lloguer de règim especial, és a dir, els d'un cost econòmic més baix, precisament per famílies amb més dificultats, no? Jo crec que en aquests moments, segurament les urgències són les que hauríem d'intentar atendre. Aquesta pot ser una via que potser podríem treballar i aquests recursos podrien estar, crec, ben utilitzats en aquests moments. Estan allà en un calaix, no? O sigui que generen segurament uns interessos, però la seva finalitat és donar respostes socials a l'habitatge. Jo em sembla que aquesta podria ser una possible opció.
Amb la sentada que hi ha pendent amb Catalunya, ara em sembla que és un Catalunya Caixa encara, amb Catalunya Caixa era una de les opcions que es volia plantejar, revisar el contracte o el conveni que es va fer en el seu dia, revisar el lloguer dels pisos i revisar, aviam, si era possible la compra de pisos per part de l'Ajuntament. Això, però no s'ha fet la sentada encara perquè estem pendents de que ens diguin qui és la persona interlocutora amb Catalunya Caixa. Una, pel preu del lloguer, que està car, que està per sobre, ja ho dèiem l'altre dia, per sobre del mercat, i després veure la reversió, que si és possible la reversió a nivell legal, i estudiar-ho bé per veure què podria representar això a nivell de pisos en propietat de l'Ajuntament.
Comentar dues coses des de la CUP. Una, respecte al que deia en Francesc, ens complau que més o menys estiguis d'acord amb la línia de la proposta, però afinar una mica la proposta i dir que nosaltres pensem que és molt millor pisos sueltos a diferents blocs i zones del poble que no tot un bloc, perquè si no una mica es dona la sensació, com ja passa en el bloc de l'edifici del barri del Sot de les Granotes allà, que una mica és l'edifici senyalat, no? Una mica és viure amb porta un greuge social que no pugui ser identificat qui gaudeixi i estigui en una situació crítica com aquesta. I respecte a la proposta que feies tu, Joan, dir que potser seria un pas una mica estrany, no? Hem dit que volem fer de mediadors amb els bancs i caixes, però després els hi comprem els pisos dels que han desnonat. Pensem que la proposta seria potser millor no fer una compra de pisos...
Perdó, Gerard, no és els que han desnonat, són els de lloguer que estan desocupats a la zona de Mossos, eh? No són els...
Ja, aquesta era... Però la proposta aquesta que tu comentaves de Catalunya Caixa de comprar els pisos...
Sí, no, però són aquests que es van fer en terreny municipal, que són de lloguer i que no estan ocupats. No estan ocupats especialment perquè el preu del lloguer i les despeses de comunitat doncs són superiors actualment al mercat lliure.
Com que no havies comentat quins eren,
li
trobaríem una mica injust, no? Doncs que volem fer de mediadors amb una entitat financera i una possible família en una situació crítica, i després sí, seria un mal favor que faríem a la gent que compréssim els pisos de la gent que han desnonat, i aquesta caixa li estaríem promocionant, no?, que desnonés a la gent. No
és el cas, no, Gerard? Val, merci, gràcies. Carme?
Bé, des d'iniciativa, òbviament hi ha que tancar-lo, hi ha que aprovar-lo per tancar, perquè una cosa que ja es proposa com completament inviable. I a més, en l'exemple que esteu donant dels pisos aquests dels apartaments que estan a Tres Torres i que estan per sobre, sent de protecció oficial, estan per sobre del mercat lliure. Això és completament ridícul, sincerament. O sigui, per persones que no tenen recursos i resulta que són més cars que si vas a fer el lloguer en un particular. Si no és aquesta via, doncs pensar algun altre tipus d'ajuda per la gent que fa falta ara mateix, sinó una vivenda en propietat de lloguer.
Bé, per tant, no? Sembla bé doncs, aprovar aquest punt. Seria el desestiment de l'assistència per part de la Diputació de Barcelona dels pisos, de la promoció d'habitatge teòric al carrer Montserrat. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passaríem al punt 10. Aprovar, si s'escau, una moció que presenta la Joventut Nacionalista de Catalunya per l'adhesió de Sant Soni a l'Associació de Municipis per la Independència. Sé que hi ha un informe del secretari, en aquest cas, que no sé si... Sí, sí. Tot o diu les conclusions?
A veure, és una mica llarg, eh? Diu, d'acord amb el capítol 4 del ROM, les entitats ciutadanes tenen dret a fer arribar la seva opinió o les seves propostes i poden plantejar als òrgans de govern precs d'actuació municipal en temes del seu interès. La Joventut Nacionalista de Catalunya està inscrita al Registre Municipal d'Entitats amb el número 64 i, per tant, legitimada en principi per plantejar un prec d'actuació municipal, si bé la representant que consta al registre és la senyora Sílvia Cruells. Com s'ha dit, la moció demana en síntesi iniciar els tràmits per integrar-se a l'associació, expressar la voluntat de formar-ne part activa i designar el senyor alcalde com a representant de l'Ajuntament i facultar-lo per signar els documents necessaris per a l'execució de l'acord. La sol·licitud no concreta a quina associació es refereix, per bé que la designa com una, entre cometes, associació d'ens locals amb l'objecte de defensar l'assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l'exercici del dret a decidir. I torna amb més cometes, que es va constituir el passat 14 de desembre, sense referències als seus estatuts o a la seva inscripció al Registre de la Generalitat. Sembla evident, però, que la moció fa referència a l'Associació de Municipis per la Independència, que, segons notícies aparegudes als mitjans de comunicació, es va constituir a Vic el 14 de desembre de 2011 i a la qual s'estan adherint nombrosos ajuntaments i algun consell comarcal. La Carta Europea d'Autonomia Local estableix, entre d'altres, el dret dels ens locals a associar-se amb altres ens locals per a la realització de tasques d'interès comú, per a la protecció i promoure, per a la protecció i promoció dels seus interessos i a integrar-se en una associació internacional d'ens locals. En el mateix sentit, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en el seu article 87. D'altra banda, l'article 133 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya disposa que els ens locals es poden associar també en organitzacions per protegir i promoure llurs interessos comuns. L'acord de creació ha de ser adoptat pels ens locals i ha de comptar amb l'aprovació dels estatuts pels que s'ha de regir l'associació. Continuo dient que l'article 66 de la mateixa norma estableix que els municipis poden promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer tots els serveis públics, es repeteix, i les necessitats i aspiracions de la comunitat de veïns. Després, conclusions. Diu, des del punt de vista formal, en cas que el ple aprovi la moció, significaria l'inici d'un expedient per formalitzar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Celoni a l'associació que, en el seu cas, s'hauria de tramitar i sotmetre a aprovació del ple. La designació de l'alcalde com a representant de l'Ajuntament a l'associació quedaria, però, prefixada en aquest acord. Durant la tramitació de l'expedient hauria d'acreditar que dita associació ha estat formalment constituïda, en el seu cas, inscrita també en el Registre Especial de la Generalitat de Catalunya, els seus estatuts aprovats i examinar-ne el contingut. Així mateix caldria tenir en compte els aspectes econòmics que comportaria l'adhesió. Quan el procediment d'adhesió a una associació de municipis, tal com disposa l'article 114.3 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l'aprovació d'adhesió ha d'incloure l'aprovació dels estatuts i correspon al ple de la corporació amb el quòrum de la majoria absoluta legal dels membres de la corporació i la posterior comunicació a la Direcció General d'Administració Local. Així mateix ha d'incloure la despesa que en el seu cas se'n derivi. és l'informe que firma el Ramon Oriol. Clar, no oblidem que la moció parla d'iniciar les actuacions, no d'adherir-nos encara formalment. I això és el que ve el secretari, que l'adhesió seria posterior i caldria majoria absoluta, però no és el que es planteja en aquest
moment. Alguna paraula?
Sí, nosaltres sí.
Dani.
Sí, jo.
Davant, davant.
Només comentar, puntualitzar un parell de coses. Sí que, evidentment, votarem a favor de la moció, perquè som un partit d'esquerra, som un partit independentista i seria com contraprudent doncs, votar en contra. No? Sí que tenim un parell de dubtes i és que abans el company ha parlat de que no hi havia personalismes darrere tot aquest procediment. I sí que hi són, sí que hi ha, per exemple, el senyor Vila de Badal, de Vic, una persona de Unió Democràtica amb fortes tendències de dreta, que està obert a pactes amb el senyor Anglada de Plataforma per Catalunya de Vic. També ha parlat de personalismes, però en cap moment s'esmenta temes que s'han treballat aquí a Sant Celoni, com a la trobada de pobles sense estat des de la CUP. No es parla del casal Quico Sabater, és una entitat que fa molta feina a nivell de l'independentisme a Sant Celoni. I per això sí que en el tema personalismes sí que dubteu una mica. A part d'això sí que volem fer també o que ens expliqui una mica l'aclariment intern que haurien de fer Convergència i Unió. Primer perquè aquí la JNC està demanant que ens adherim en aquesta associació per la independència, però mentrestant els companys de Madrid estan recolzant les decisions del PP, els companys de Generalitat estan jugant a la geometria variable tant amb el PSOE com el PP, i mentrestant aquí a Sant Celoni presentem mocions a favor de la independència. És una mica incongruent tot plegat. A partir d'aquí també suposo que també ho ha clarificat ara una mica, no veiem si era ja una adhesió final o no. També veiem que el punt on designar el senyor Castanyo Auger com a representant d'aquest ajuntament a l'associació que es va constituir el passat 14 de desembre, no sé si vam segones perquè el senyor Castanyo es mulli políticament, perquè encara, almenys jo desconec les tendències polítiques a nivell nacional, però que si és un tema que hem de parlar ara també el podem parlar. I no sé si, potser per desconeixença, no sé si pot haver-hi altres representants a part del senyor alcalde i si ell designa algun regidor, però en aquest cas seria nosaltres, el nostre vot és a favor, evidentment, però volíem fer aquestes puntualitzacions. Gràcies.
Sí, la portaveu del PSC, la Júlia.
Bé, nosaltres votarem en contra d'aquesta moció, nosaltres aspirem a un estat federal i per tant el nostre posicionament serà en contra. Ara em diuen que és abstenció, doncs abstenció.
Carme.
Des d'Iniciativa s'estendrem perquè n'hi ha una sèrie de lagunes en el que és la legalitat d'aquesta associació. I després perquè aquesta representació de l'alcalde dins d'una associació que representa uns altres interessos que no és el municipi, potser no el creiem adient. Llavors ens estendrem.
Laura?
Perdona, això últim que has dit, Carme? No té sentit, perdona.
Que l'alcalde representi dintre de l'associació. No ho creiem adient dintre d'un tipus d'associació d'aquest tipus. Tindria que ser un altre personatge i no l'alcalde.
Val, una mica en nom de Convergència i Unió. Pel que fa al que deies, Carme, de les llacunes, de llacuna no n'hi ha cap, absolutament. És una associació que s'ha constituït, que té uns estatuts i no hi ha cap problema. I el títol ho diu, moció d'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència. Ho dic perquè en algun lloc s'ha dit que no sortia i crec que està clar en el títol. En tot cas, cap llacuna i en tot cas, òbviament, com a moltes altres ens, molts altres òrgans, moltes altres institucions, es proposa l'alcalde, entenc, perquè és el màxim representant del consistori, però entenc també que com la CUP proposa hi poden haver més representants, o pot ser un altre, o l'alcalde pot delegar, etc. En tot cas, amb la posició que pren el PSC, tampoc ens volem posar en la posició dels altres, però sí que ja que estem en un espai de debat, doncs està bé dir-ho. En tot cas, felicitem el regidor Jordi Arenas perquè sí que s'ha posicionat en altres llocs a favor de la independència i de la sobirania, i per tant, doncs, en aquest cas és proper a nosaltres ideològicament, i el felicitem per la tasca que du a terme en aquest sentit. I pel que fa a la CUP, no entrarem a valorar si ens sentim uns de dretes o d'esquerres, però nosaltres el que sí que no farem és excloure ningú de la lluita per la independència i per la sobirania d'aquest país. Ens és igual si són de dretes, d'esquerres, de centre o d'on siguin. Per tant, benvinguts tots i endavant a tots a una. En tot cas, també a les cambres legislatives, tant al Parlament com a les Corts espanyoles, es prenen més d'un miler d'acords cada any i la geometria és absolutament variable i, òbviament, cada acord té el seu objectiu i es pren amb qui millor recolza o amb qui facilita d'una manera més clara o més propera la posició del govern aquest acord, i per tant cap complex absolutament en aquest sentit a tirar endavant els acords que facin avançar el nostre país. En tot cas, la gent de Convergència i Unió donarà suport, òbviament, també a aquesta moció. Donem les gràcies a la JNC per la feina que fa i per haver-la presentat, així com també donem les gràcies a tothom que lluita en favor de la independència, sigui el casal Quico Sabater, sigui la JNC, sigui qui sigui. I bé, una mica per justificar-ho, doncs, formem part d'un grup polític que en el programa electoral posava d'una manera clara el dret a decidir sense límits, més enllà dels que vulgui la pròpia ciutadania. Hem dut a terme a finals d'aquest any i hem aprovat la primera llei de consultes de Catalunya, i en tot cas estem molt orgullosos de tenir un president de Catalunya que a nivell individual, òbviament, però va votar a favor de la independència. Per tant, votarem a favor.
Sí, només puntualitzar una cosa, Laura, en cap moment hem exclòs ningú, nosaltres tampoc, només el que parlàvem de personalismes, i els personalismes hi són, i si no és veure les notícies cada dia qui és la persona que s'abandera tot aquest projecte, només és això.
Bé, per tant, estan clares les posicions i el vot. En aquest cas quedaria aprovat per 7-9 vots a favor i hi haurien 8 abstencions. Per tant, queda aprovat el punt. Passaríem al punt 11, aprovar si s'escau la moció que presenta el grup municipal de la CUP per expressar la voluntat d'abolir la monarquia borbònica. Potser, no?, fer una explicació directa.
Bé, aquesta moció que volem presentar avui sí que és una campanya que s'està iniciant des de la CUP a nivell nacional, i una mica, doncs, no aprofitant el rebombori que hi ha hagut últimament, doncs, amb les últimes coses que han sortit a la llum per part de la família reial, però sí que volem denunciar, doncs, a la monarquia com hem portat fent, denunciant-la des de fa molts anys. Com ja sabeu, el Joan Carles I va succeir el dictador Franco, no? És la descendència directa del franquisme, i recordem que en el moment que ell agafa aquest càrrec, doncs va esmentar les paraules "Recibo de su excelencia el jefe del Estado y el generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio del 1936. O sigui, està exaltint a una persona que va provocar la mort de més d'un milió de persones i l'exili de moltíssimes més. A partir d'aquí, ja no només per aquest concepte, sinó per altres que ens balla molt, com és que el cap d'estat espanyol és un militar, ja que correspon al rei al comandament suprem de les forces armades, que la persona del rei és inviolable i no està subjecta a cap responsabilitat, que el càrrec de rei és hereditari i vitalici i, per tant, que no està subjecte a les normes més elementals de la democràcia, que el càrrec del rei contravé les lleis de la igualtat, atès que només pot ser reemplaçat per un descendent masculí, i que no es pot efectuar cap control sobre els diners que lliuren els ciutadans mitjançant els pressupostos generals de l'Estat espanyol, el rei ni la seva família, tot i que recentment van presentar públicament unes xifres, però que no hi estan obligats. Per tot això, sí que voldríem el suport de tots els grups polítics de Sant Celoni per declarar la vila de Sant Celoni moralment exclosa del domini de la monarquia espanyola, per expressar la voluntat de viure en uns països catalans plenament lliures i democràtics, on es respecti la sobirania popular i la igualtat entre ciutadans. També expressar la nostra voluntat d'excloure els símbols monàrquics de totes les institucions municipals, sol·licitar al Parlament de Catalunya que s'iniciïn els tràmits necessaris per presentar una proposició de llei al Congrés Espanyol de Reforma de la Constitució Espanyola per contemplar l'abolició de la monarquia. I per últim, instar el Parlament de Catalunya, en cas que la reforma constitucional sigui denegada, a iniciar i preparar els tràmits necessaris per donar compliment a les aspiracions expressades, mitjançant la convocatòria d'un referèndum d'independència. Res.
Alguna paraula dels diferents grups? Carme? No sé qui havia demanat.
No.
Davant, Carme. Davant, davant.
Des d'Iniciativa, el personatge, estem plenament d'acord amb la CUP en tal com descriu la situació i el personatge i els càrrecs i la situació que representa aquesta institució. Per tant, donarem suport a aquesta moció. El que passa és que quan vaig veure la moció aquesta i després una altra que n'hi ha, potser em sembla que són temes que no pertanyen a l'àmbit municipal, queda una mica fora de lo que és l'àmbit de l'Ajuntament, no? De tota manera, com el context, el que expressa és completament conforme a la nostra ideologia, per tant li donarem suport.
Sí, Francesc.
Bé, el grup de Convergència i Unió donarà també suport en aquesta moció. Entenem que amb una democràcia com la que tenim ara, aquests càrrecs vitalicis certament i les prebendes que tenen no tenen cap sentit, i tot i que hi ha algun aspecte del redactat que potser no el compartim al 100%, però el conjunt de la moció sí, per tant hi votarem a favor.
Bé, també hi ha algun tema que no compartim de l'explicació, que és la que és. Podem estar, per exemple, en el seu moment, quan es va votar la Constitució, bastanta gent dels que estem aquí sentats vam votar que sí, vam creure que era un pas endavant, però tot és revisable, i entenem que la Constitució també és revisable i que a les democràcies europees també hi ha figures de reis, no? I democràcies força avançades com pot ser Suècia i d'altres europees, però creiem que és una figura obsoleta, no? Que creiem que hi ha un seguit de prebendes que no compartim ni molt menys. Per tant, nosaltres també estarem d'acord a la moció. Queda aprovada per unanimitat. Passaríem al punt número 12, aprovar si s'escau la moció que presenta el grup municipal de la CUP arran del traspàs de Manuel Fraga i Iribarne. Gerard.
Hola, bona nit. Una mica explicar que tant la moció que acabem de votar com aquesta, una mica el seu objectiu és treure temes que fins ara han sigut tabús en la política del nostre país. Vull dir, no es podia parlar del rei, no es pot parlar del règim franquista, i una mica pels aconteixements d'aquestes últimes setmanes i mesos, doncs hem cregut que no passa res per parlar de la monarquia i no passa res per parlar del franquisme. Això ha sigut exaltat, sobretot, en aquest cas és una moció que presentem arran del traspàs de Manuel Fraga i Iribarne. No presentem una moció perquè una persona hagi traspassat, sinó presentem una moció perquè el seguit de representants de partits polítics doncs han expressat uns sentiments i han fet unes declaracions que trobem que no fan cap mena de favor a la memòria històrica del nostre país. Abans de llegir la moció, llegiré molt curtet algunes de les declaracions que han fet. Rubalcaba ha dit de Manuel Fraga que era un servidor público impecable. Zapatero ha dit que ha destacat el seu paper per consolidar la democràcia. La Generalitat de Catalunya ha destacat la seva importància política. Miquel Roca ha subratllat el seu paper destacadíssim en la transició. Aznar ha dit que era un hombre bueno que luchó por la libertad. Veces Barba ha dit que Fraga passarà a la història com un home d'estat. I Carrillo ha dit que Fraga fue un home de talento, con capacitat per adaptar-se. Aquest és una mica més realista. Davant de totes aquestes declaracions, pensem que ens hem d'expressar, perquè no pot ser que quedi aquesta sensació d'aquest personatge que ha fet tan mal al nostre país. Passo a llegir la moció. Atès que el passat 15 de gener del 2012 es va fer pública la notícia del traspàs de Manuel Fraga Iribarne, destacat polític espanyol i un dels càrrecs de responsabilitat del règim franquista. Atès que Manuel Fraga Iribarne va signar juntament amb el general Franco algunes de les darreres sentències de mort del franquisme, entre les quals la del català Salvador Puig Antic, i va tenir una responsabilitat destacada en la censura i la repressió política exercida durant els anys de la dictadura i en el procés de reforma postfranquista, atès que Manuel Fraga Iribarne, com la resta dels càrrecs d'aquell període, no han estat mai jutjats ni condemnats com a responsables de les actuacions dures a terme a l'estat espanyol en el marc del franquisme, atès que aquest fet ha constituït un dels principals impediments per al desenvolupament d'una autèntica transició democràtica a l'estat espanyol i el trencament de qualsevol lligam entre l'anterior règim polític i l'actual, i suposa un dèficit notable pel que fa a la qualitat democràtica del marc constitucional vigent avui. Atès que no només la política espanyola ha passat per alt el passat criminal de Fraga, sinó que també les primeres autoritats de Catalunya s'han dedicat a lloar la seva figura, com per exemple el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i el govern, que han fet públic un comunicat on, a més de mostrar el seu condol per la mort de Fraga, el defineixen com un personatge important en la vida política espanyola i gallega a la segona meitat del segle XX. Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al ple de l'Ajuntament de Sant Celoni l'adopció dels següents acords. Primer, denunciar que Manuel Fraga Iribarne, com moltes altres persones que van ocupar càrrecs de responsabilitat durant el franquisme, no hagi estat mai ni jutjat ni condemnat per la seva responsabilitat a les actuacions d'aquest règim. Segon, demanar a la Fiscalia General de l'Estat que procedeixi de forma immediata i amb caràcter prioritari a la persecució davant els jutjats i tribunals pertinents de totes aquelles persones que van ocupar càrrecs de responsabilitat durant el franquisme, per dilucidar les responsabilitats penals en les que haguessin incorregut. Tercer, demanar l'anul·lació dels processos legals duts a terme pel franquisme, que van conduir a la tortura i assassinat de ciutadanes i ciutadans catalans. Quart, advocar per l'inici d'una autèntica transició política que condueixi el poble català a un marc realment democràtic pel que fa al reconeixement dels drets individuals i col·lectius. I cinquè, comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés Espanyol dels Diputats i a la Fiscalia General de l'Estat.
Bé, paraules. Carme?
Bé, des d'Iniciativa... tenim que dir que estem d'acord en que aquest personatge doncs és una figura de la política dels darrers anys al país, i realment no ha sigut un personatge que puguem alabar en el sentit que s'està fent a la premsa, tal com ha dit el Gerard. Ara bé, dintre de tot el que contesta, el que veig és que presentar aquestes mocions a l'Ajuntament els trobo, potser sí que és un moment de que s'explica aquest tipus de notícies, però no les trobo adients per presentar al municipi. I votarem a favor perquè clarament no es pot refutar cap de les expressions que poseu aquí. Potser sí una, diu el segon, demanar a la Fiscalia General de l'Estat que procedeixi de forma immediata i amb caràcter prioritari a la persecució davant dels jutjats i tribunals pertinents de totes aquelles persones que van ocupar càrrecs de responsabilitat durant el franquisme, per dilucidar les responsabilitats penals en les que haguessin incorregut. Això s'ha intentat fer per part d'una persona i ara mateix està als tribunals, que és el senyor Garzón. O sigui, tindrien que fer una moció per aquest senyor també, per defensar-lo i mirar d'apoyar-lo en tot aquest tipus d'activitats que tenim aquí al mig. Bé, només una anècdota d'aquest senyor. A part de tot el que va fer i tot el que va apoyar, a més es va estar ficat amb l'estafa dels telers de Matexa quan van estafar el govern argentí venent 2.000 telers, i aquest senyor se'l van treure de sobre i es va fer envejador a Londres per aquest motiu, per treure'l del mig, perquè estava embolicat en tot això també. O sigui, un senyor realment molt, molt polivalent en totes les seves funcions. Per tot això aprovarem la moció, encara que no estem gaire d'acord que es presenti això aquí a l'Ajuntament.
I un petit incís només, un referent al si presentar o no aquestes mocions a l'Ajuntament, en el moment que milers i milers de guerrillers antifranquistes moren sense que ningú conegui el nom, i una persona com aquesta que és culpable d'assassinats, doncs creiem que és el moment de presentar-ho aquí, a la Generalitat, al govern espanyol, on sigui. I després a la referència al senyor Garzón, potser sí, ara sí que l'han perseguit per aquestes coses, però també el senyor Garzón és famós per fer repressió al País Basc i per fer repressió a altres moviments que no eren ben bé els franquistes.
Endavant, Francesc.
Bé, el nostre grup de Convergència i Unió s'abstindrà una mica amb la línia del que comentava la Carmen. Entenem que després de la mort d'una persona presentar una moció en relació en concret, entenem que no té molt de sentit. Es podia en tot cas haver presentat quan aquesta persona era viva, per tant es podia haver presentat als tribunals allò que qualsevol col·lectiu o persones a nivell particular, individual, haguessin volgut fer. Per tant, en aquests moments, després de la mort, ens sembla que no té molt de sentit, no? La història posiciona tothom al seu lloc, per tant, segur que aquest senyor, el seu historial franquista i de la dictadura, doncs, és en allà, és conegut de tothom i alguns altres també, però també és cert que es va presentar en unes eleccions i el poble de Galícia el va votar, i per tant és l'altre costat d'una mateixa moneda, no? Entenem nosaltres que no té molt de sentit presentar-la just després de la seva mort, i per tant per això nosaltres ens abstindrem.
Gerard?
Només explicar que per exemple la Generalitat de Catalunya, governada per Convergència i Unió, doncs ha expressat amb un comunicat el que manifestava. Si la Generalitat de Catalunya ho pot fer, per què no ho podem fer nosaltres? És el mateix cas, l'únic que diem una cosa diferent. Vull dir, des de la visió de la CUP, doncs volem que l'Ajuntament de Sant Celoni digui una cosa diferent, perquè creiem que el que s'estàs dient és enganyar a la gent. Vull dir, bueno, jo quan veia les notícies i ho sentia que se'm ficava la pell de gallina, com persones de partits polítics, de representants nostres, doncs poden estar dient aquestes coses d'una persona que fins i tot ha acabat el franquisme, va ordenar tirotejar els obrers que estaven tancats en una església a Vitòria i van morir 5 persones. Això ho va ordenar ja fora del franquisme, també. Vull dir, no només amb el franquisme es canvia la jaqueta. Vull dir, una mica, aquests fets no poden passar per alt. I quan la Generalitat de Catalunya i altres institucions i polítics expressen el condol per aquesta persona i ho fan alçant la seva figura, creiem que això és un insult a la llibertat i a la democràcia. I per què ho diem aquí també? Doncs perquè no ho podem dir enlloc més. És el nostre foro de debat, és la nostra àgora. Nosaltres no tenim mitjans de comunicació darrere nostre que ens puguin fer d'altaveu de les nostres inquietuds. Nosaltres o ho diem aquí o no ho diem enlloc, i preferim dir-ho.
Bé, perdó.
No, bàsicament l'última part, és a dir, tots fa pocs dies he rebut un fulletó informatiu que heu repartit a tot el poble en el que comuniqueu el que vosaltres penseu, per tant sí que teniu alguna capacitat de comunicació almenys en l'àmbit de Sant Celoni. Bé, no crec que el ple en tingui gaire més que la que heu tingut amb aquest document que heu repartit.
Bé, la postura del PSC serà votar a favor d'aquesta moció. Entenem fins i tot algunes actituds en el període de transició, el període de transició que alguns el van viure, va ser un període complex, complicat,
i que en el mateix Sant Celoni doncs, hi havia gent en una llista per part d'elements d'ultradreta, i això ho sabem, i això hi havia gent propera que ho va patir. Segurament amb el temps canvien les coses i ara ho podem veure d'una altra manera, però segur que, no, que hi ha molta gent que ho coneix. Per nosaltres, potser l'únic que discrepem dels acords, però votarem a favor, és que es diu no hagi estat jutjat ni condemnat, no? No hagi estat jutjat, no? En aquest cas per la seva actuació durant el franquisme. I per mi el més greu, o per nosaltres el més greu, és que no hi hagués en cap moment un penediment d'haver estat no? dintre del govern franquista, com s'ha comentat i com es diu en la moció, amb penes de mort, amb repressió, perquè si hagués sigut una persona que hagués estat en el règim franquista, però després hi hagués hagut un penediment, com diria, un rebuig d'aquelles actuacions, però no és el cas, no és el cas, sinó que crec que la transició va tenir els seus defectes de en aquest cas de no d'aquestes persones no passar a ocupar càrrecs. Sí que és veritat que va estar llegit després, diguem democràticament o en votació, però jo diria que és una cosa perversa això, perquè amb el tema d'Alemanya i altres països la gent ve a pagar les seves culpes i ha passat per uns tribunals, i en aquest cas Espanya no ha passat això. Per això per nosaltres és el nostre vot serà favorable. Han vist la postura dels grups, seria 7 abstencions i 10 vots a favor de la moció presentada per la CUP. Per tant, queda aprovada la moció. Passaríem al punt número 13, que seria una moció presentada pel grup municipal de la CUP per denunciar les darreres mesures d'austeritat del govern espanyol contra drets socials i laborals bàsics. Endavant, Dani.
Sí, així amb aquesta tenim més sort i és més adient per la nostra població. Volem presentar aquesta moció arran sobretot del passat 30 de desembre del 2011, quan el nou executiu espanyol, el PP, amb majoria absoluta, doncs va fer públiques una sèrie de mesures econòmiques d'austeritat en les que precaritzaven encara més les condicions laborals de tots els treballadors. A mesures com per exemple l'increment en mitja hora diària de la jornada laboral dels i les treballadores de l'àmbit públic, la reducció fins al 0% de la taxa de reposició dels treballadors i treballadores al sector públic, la congelació del salari als funcionaris per al proper any 2012 o la congelació del salari mínim interprofessional per l'any 2012 en els 641,40 euros vigents durant el 2011, més de 400 euros per sota ja de les promeses del govern espanyol. Per això veiem que aquestes mesures són una mostra més de que les persones treballadores de la nostra vila acabaran pagant una crisi sistemàtica que no han provocat, sent els veritables culpables recompensats abastament amb sous del tot escandalosos, com per exemple els 2,3 milions d'euros anuals que cobra el senyor Rodrigo Rato al capdavant de Bankia, o el 1,6 milions d'euros anuals que cobra ja l'expresident del banc Josep José Luis Olivas, o els 1,55 milions d'euros que cobra el president de Catalunya Banc Adolf Todor. Per això volem prendre els acords de que l'Ajuntament de Sant Celoni insti el govern espanyol a derogar aquestes mesures econòmiques i l'emplaça a efectuar polítiques socials que aporten estabilitat i benestar per al conjunt dels i de les ciutadanes de la nostra ciutat, els Països Catalans i a tot l'Estat espanyol. També que l'Ajuntament de Sant Celoni emplaça el govern de la Generalitat de Catalunya a que recolzi els ciutadans de Catalunya rebutjant totalment les polítiques econòmiques i laborals que retallen l'estat del benestar.
Endavant, Carme.
Bé, des d'Iniciativa estem completament d'acord amb aquesta moció, perquè el decretazo, que no és una altra cosa, del govern espanyol posa en perill la societat i a més reverteix sempre els mateixos, els que tenen que complir amb els dèficits de l'economia, que són els treballadors. Per tant, aquesta moció la aprovem.
Laura?
El grup municipal de Convergència i Unió s'abstindrà una mica en el mateix sentit que a la moció anterior sobre el Fraga, perquè creiem que té incorreccions i inconcrecions. D'entrada, l'exposició de motius, on diu l'increment de la mitja hora diària, en principis a treballadors de l'àmbit públic de l'Estat, no tots, és important el matís, i la reducció del 0%, hi ha unes excepcions molt importants també, que són seguretat, ensenyament i sanitat, per tant crec que són el gruix més gran també, per tant crec que això com a mínim s'hauria d'incorporar. I després concrecions en el sentit de que quan rebutgem totes les polítiques econòmiques i laborals que retallen l'estat del benestar, clar, dir-ho així és potent, però és poc seriós, creiem. D'entrada, perquè bé, hem de rebaixar un 3% el dèficit, si diem això hem de dir com, i en tot cas, o definir més quan diem que retallen l'estat de benestar. També perquè, encara que tímidament, però el tripartit, el govern de la Generalitat ho va fer, per tant hi havia Iniciativa, hi havia el PSC, hi havia Esquerra, molt tímidament. El PSOE, òbviament, ho va fer, sobretot amb el sector públic en l'anterior legislatura espanyola, i per tant aquí tothom òbviament està fent ajustaments o mesures dels quals podem estar més o menys d'acord, però en tot cas aquest 3% s'ha de rebaixar i s'ha de fer alguna proposta.
No. Bé, nosaltres votarem a favor, especialment per el punt quart o la mesura quarta, que és la congelació del salari mínim interprofessional. Creiem que afecta a moltes persones, que és un salari, ja diu, mínim interprofessional, però amb la intenció de que anés avançant cada any i es anés acostant a assolir aquests 400 euros més, creiem que per això votarem a favor, tot i que també entenem que els ajustos s'han de produir a les diferents administracions.
Estem d'acord que hi ha d'haver ajustos, com per exemple només que es perseguís i s'aixugués el frau fiscal que hi ha a l'estat espanyol, totes aquestes mesures no serien necessàries. També des d'aquí no està escrita perquè la moció no pretenia ser una contraproposta, sinó una queixa de que no s'està fent bé, però bueno, si vols des d'aquí ja et faig aquesta proposta. 35.800 milions d'euros el dèficit fiscal de l'any 2011.
I si no, et donem altres opcions. Ja t'han dit els sous de Rodrigo Rato, de José Luis Olivas, del senyor Adolf Todó, i aquests sous seguiran igual i són astronòmics, doncs també comencem per aquí. I segur que començant a aixugar aquest 3%.
Com vulgueu, eh? Jo deia que era molt inconcret dir que això, per la nostra postura, és la nostra postura aquesta, i per tant creiem que s'han de posar sobre la taula mesures per baixar aquest 3% al PIB i no proclamar que no es poden fer retallades de l'estat del benestar. Simplement és això, i ens abstindrem per un tema d'incorreccions i d'inconcrecions, ja està.
Bé, per tant, queda aprovada amb 7 abstencions, no? I 10 vots a favor. Passaríem a la moció del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida Verds de rebuig a la pujada unilateral de l'IBI. Carme, com vulguis.
Bé, us passaré a llegir la moció d'Iniciativa per Catalunya Verds a l'Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria de rebuig a la pujada unilateral de l'IBI. En aquesta moció expressem que l'increment de l'impost de béns immobles, l'IBI, del 10% que va aprovar el Consell de Ministres el 30 de desembre del 2011 en els municipis que no han actualitzat el seu valor catastral abans del 2002 significa una nova despesa per gairebé totes les llars dels nostres municipis. Aquesta decisió unilateral significa una clara vulneració a l'autonomia local dels municipis i en cap cas pot ser una mesura econòmica amb voluntat de substituir les mesures estructurals que el món local porta reclamant des de fa dècades. L'increment de l'IBI només és una solució pressupostària conjuntural que no soluciona el problema de l'infrafinançament local i afegeix major incertesa en les finances del món local. El caràcter unilateral de la mesura dificulta als municipis la capacitat de modular l'impost, ja que en un moment de crisi com l'actual carrega majoritàriament sobre moltes famílies que estan passant dificultats econòmiques. Per tot això, El ple municipal de Sant Celoni i la Vall d'Oria aprovaria, primer, mostrar el rebuig a la pujada unilateral de l'IBI, aprovada per el Real Decret del 30 de desembre per part del Govern de l'Estat. Segon, reclamar un model de finançament propi i definitiu per als ajuntaments que no estigui subjecte a mesures conjunturals, aprovant una llei de finances locals que financi de forma suficient les necessitats del món local. I tercer, traslladar l'aprovació d'aquest acord al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a la Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. Això voldria afegir, a més, això seria la moció en concret, però a part voldria ampliar aquest concepte en diferents punts que han sortit després, que és aplicar, en el cas de no estar vigent, una reducció del 5% de la quota en els tributs, en els rebuts domiciliats, o que anticipin pagament de l'IBI, tal com diu l'article 9.1 del text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals. També crear, ateses les facultats tributàries del món local, una comissió que estudiï i concreti la proposta d'unes bases per atorgament de subvencions sobre l'IBI, atenent a consideracions de la situació econòmica i social de la unitat familiar subjecta del tribut. Aquest punt també el van exposar en el ple de la modificació de les taxes de les ordenances municipals, en què es fes referència no només a les persones, a les famílies numeroses, sinó també a famílies en situacions precàries o jubilats o en atur, i no incluir-los en les bonificacions. I per fi destinar l'increment no pressupostat en el pressupost del 2012 d'aquest ajuntament de forma prioritària a les polítiques socials. En tot això, el que volem dir és que si un ajuntament com Sant Celoni, que ha fet els deures, que va presentar les taxes amb el temps i terminis que tocava, amb un increment de l'IBI que ja suposava un esforç molt gran per la ciutadania, en aquests moments per llei l'obliguen a pujar un 10% més sense cap possibilitat de modificació per part de l'Ajuntament. Seria aplicar aquest 5% de reducció en el cas de rebuts domiciliats o que anticipin pagament de l'IBI.
Bé, el que passa que si s'han afegit temes a la moció, no, no hi ha l'interventor, però no menti el secretari, no?
Sí, a més parlant del correu electrònic de l'interventor, no, que t'explicava que aquest 5%, si no estava previst, oi que tu...
Bé, l'interventor m'ho ha justificat, però de tota manera jo penso que també l'assessoria d'iniciativa amb el gabinet legislatiu que tenen proposa que això es pot fer, o com a mínim el que demano, o sigui, la moció seria la primera part que he llegit, i la segona part és que s'estudiï tots aquests punts per poder-los fer aplicar a l'Ajuntament de Sant Celoni.
Per tant, estàs proposant d'ampliar els acords de la moció que has presentat? I la resta de grups en teniu coneixement?
No, però bueno, si és estudiar, tampoc passa res. Altra cosa que si el Joan, si és que creus convenient, bueno, si ho
estàs... És estudiar
aquestes tres propostes noves, si es pot aplicar a l'Ajuntament de Sant Celoni.
Sí, per això.
Per estudiar-lo, o sigui, fer...
No.
Mirar-ho, no dir ara ho estudiem i ja està. Això és el
seria afegir-hi un punt que diria estudiar les possibilitats que dius, no? Doncs cap problema d'afegir-ho. El que passa que no hem de crear no és el moment, però per això és estudiar, perquè s'ha de veure les possibilitats que hi ha. No podem crear falses expectatives de que es pot fer això, es pot fer allò. És estudiar-ho i fer un informe tècnic jurídic, no? Doncs que digui les possibilitats que té l'Ajuntament de poder fer algun tipus de variació. Per tant, bueno, els grups, no sé...
Què opina el Gerard Tani? En Gerard?
Bueno, nosaltres la moció estàvem d'acord, només que clar, aquesta última part no ho hem pogut parlar perquè ara és la primera notícia i et demanaríem que en posteriors vegades doncs, que se'ns només ni que sigui mitja hora abans del ple per poder-ho parlar amb els companys, perquè aquí representem una assemblea de la CUP i clar, treure'ns una mica decidir un vot entre nosaltres ens és una mica innat amb la nostra manera de fer. I sí que, no sé, que volem votar a favor de la moció, dir si l'equip de govern accepta el compromís d'estudiar-ho, doncs poder tampoc caldria afegir-ho a la moció si de paraula i en acte consta que accepten el compromís. I no sé fins a quin punt és necessari ficar-ho a la mateixa moció o no cal.
Si la Carme creu que no és necessari, és aprovar la moció tal qual dieu
i fer l'estudi dels altres
i el compromís dels punts que dieu, no, de les possibilitats, estudiar-ho i després no? Ens veiem als grups municipals sovint, doncs per aquest cas comentar-li i posar sobre la taula, hi ha temps fins a l'hora d'aplicar l'impost aquest, no? L'IBI. Tot i que segur que s'estan produint consultes, no? Interpretacions dels juristes, eh? I això en tindrem notícies i informacions. Sí, sí. Doncs acceptem deixar la moció tal qual està
i
el compromís d'afegir els punts que diu Iniciativa per veure la possibilitat de que no sigui tan feixuc l'augment de l'IBI. Sí, sí. Si hem vist la premsa, hi ha bastants ajuntaments que s'hi troben i algun ajuntament, em sembla que el que més és el 32 o 33%, però és un problema del coeficient, del valor que ja és obligatori, no? que faci un salt del 30% i escaig, que és l'Ajuntament de Mataró.
I curiosament, el de Badalona, que és del PP, no havia pujat a l'IBI a les ordenances.
Sí, ho vas comentar a la Comissió Informe, que també ja ho devia saber.
Devia
tenir alguna antena posada i ja devia saber. Jo dic que no pujo res i ja serà el 10%. Serà el 10%. Per tant, s'entén que l'aprovem per unanimitat.
Bé, sí, nosaltres també l'aprovarem. En tot cas, ens sembla molt bé les propostes que fas i, per tant, encara que no quedi aquí com a punt de moció, però sí que consti en acte i, en tot cas, que consti que es dirà alguna cosa abans del proper ple, perquè, si no, això s'eternitzarà. No. En tot cas, nosaltres havíem valorat el tema de poder donar... Les ordenances no es poden modificar, però el que sí que es pot fer doncs, és constituir alguna mena de subvenció, una mica el que deies tu, per algun tram en concret, sobretot els trams de gent més desafavorida, ja miraríem quina és la franja, o si és per renta, o si és per edat, o pel que sigui, i en tot cas donar una subvenció a aquestes persones que han sigut contribuents de l'IBI que tenen una situació més difícil, perquè si no vaig errada, aquest extra IBI suposarà uns 300.000 euros i per tant una part d'aquest import entenc que podria anar amb això que proposava la Carme. Per tant, nosaltres ens hi sumem, mirar que sigui i comprometre'ns que sigui abans del proper ple, i en tot cas aquí que parles de la llei de finances locals dic que per primera vegada, que era una cosa molt esperada, doncs aquest mes de gener s'ha constituït la comissió que redactarà la llei de governs i d'hisendes locals. Per tant, tots els ajuntaments ho estem esperant en candeletes, esperem que arribi a bon port
i que sigui millor.
Sí.
Esperem, no? Doncs quedem d'acord que després, abans del proper ple ordinari, tindrem una sentada de veure, no, els informes, els estudis que es fan i què es pot fer i què plantegem entre tots. Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem al control de l'equip de govern, que seria, entenguem que no hi ha cap més moció d'urgència. No. Control de l'equip de govern municipal, resolucions de l'alcaldia i del regidor de Seguretat Ciutadana de mesos de novembre i desembre, ho teniu a la vostra disposició. Donar compte de les contractacions urgents de caràcter personal realitzades per l'alcaldia en mesos de novembre i desembre, que el novembre és una persona i el desembre 12 persones.
Al novembre la persona que es va contactar era una treballadora social per substituir una treballadora de l'àrea de comunitat, motiu, no? Era una substitució, i al desembre es va contractar es va allargar un contracte per realitzar el tema del Museu del Bosc, per fer el traspàs a la persona que ara se n'ocupa, i després una persona d'agent d'ocupació de desenvolupament local que ve subvencionada íntegrament pel SOC, i després les 10 persones que per pla d'ocupació van començar el 31 de desembre. Un pla d'ocupació que va sortir a última hora per part de la Generalitat i que són les 10 persones que ens pertocaven com a ajuntament i que començaven, havien de començar abans de finalitzar l'any 2011, van començar el 31 de desembre. I passaríem a pregs i preguntes. Punt 17.
Sí. Des del grup de Convergència us volíem fer una pregunta, perquè després de l'aprovació de les ordenances on ja vam treure incentius a l'establiment d'empreses a Sant Celoni, que ens semblava que anava una mica en contra d'una promesa electoral que vau fer vosaltres per l'acolliment de noves empreses i així ajudar a reduir l'atur, ens preguntàvem quines accions estàveu fent precisament per això, per fer més atractiu, tal com diu el vostre programa, per fer més atractiu Sant Celoni a l'establiment de noves empreses. Quines feines esteu fent i com ho esteu orientant?
Bé, si sembla, passarem un informe del que s'està fent, del que s'està fent per part de l'àrea corresponent, us passem un informe.
Sí. La persona que és l'alcalde.
Sí, la OD, la AODL.
La OODL que hem contactada, que és la és del mes de desembre, de fet es faran treballs de prospecció. Per tant, la promoció econòmica quedava una pota que quedava per cobrir que ara les unes empreses. I aquesta pota es cobreix així.
Tot i així entenem que aquesta persona farà prospecció sobre les empreses que ja tenim aquí establides o anirà a buscar empreses que es vulguin establir a Sant Celoni?
Ara, en principi, són les empreses que estan aquí, perquè el que volem és treballar amb el teixit empresarial que hi ha. A partir d'aquí...
Entenem que aquesta és la feina que ja s'havia començat amb altres persones que havien treballat la prospecció, no? És una línia de continuïtat, no és una nova línia de treball.
Sí. Sí. El pas que és una línia de treball que no forma part de l'estructura de l'Ajuntament. Per tant, s'ha de contractar una persona de fora que ho faci, perquè tota la resta ja tenen feines ja fixes.
Una altra pregunta de la Dolors.
Bé, són dues preguntes. Una és des del grup de Convergència i Unió, però també des del Consell de Poble. Era aviam en quin punt es trobava la instauració o incorporació en els policies que havien de fer la policia de proximitat. Es va insistir molt en la legislatura passada i en la Vall-llòria, doncs en el de l'anterior Consell es va insistir molt en que es volia això. Semblava que tot anava encaminat, però ara està com una mica així encallat, aviam en quin punt es trobava. I l'altra era, també aquesta és des del Consell, a veure quan s'entregarà la Unió Vall-llorienca, perquè la veiem allà que està, que ens fa falta, però que sembla que estigui com tot parat. Aviam si era per algun problema o per què estava així tot com una mica parat, que no es veu res. No es va ni que continuï ni que...
Sí, vam fer una visita fa uns mesos enrere de la Unió Vall-llorienca i el que farem és posarem en contacte amb el tècnic director d'obres per veure en la fase que està pràcticament acabada. Hem de tenir en compte que en el pressupost d'aquest any 2012 s'haurà de crear una partida per tal d'equipar a nivell de mobiliari l'equipament, si no es podrà posar en funcionament. Sí. I el tema de policies, hem de tenir en compte que hi ha tot un seguit de baixes laborals o d'entrebancs, algun accident pel mig i dues persones que estan a l'acadèmia que han impedit, no?, que es pogués començar el tema de policia de proximitat. Quan estigui la plantilla regularitzada i aquestes dues persones hauran acabat abans de l'estiu, és quan es podrà muntar un servei diferent, un servei de més proximitat. La Carme.
Jo tenia una pregunta i una informació per vosaltres, si es pot.
Sí, sí. Benvinguda.
La pregunta és que la modificació de la moció d'iniciativa a les ordenances municipals es va aprovar de que es podia fraccionar el pagament de l'IBI mensualment. On apareix aquesta informació de que la gent pugui pagar mensualment aquest impost? O com s'ha publicitat?
El que es va quedar és que per primera vegada el que es feia era que ja es regulava de que es pogués pagar amb dos cops la, si no recordo malament, l'IBI i les escombraries, que ja es pagarien directament, que ara, fins ara s'havia de demanar cada any, s'havia de demanar per part d'alguna persona que volia. Jo entenc, i Manel, si no que em corregeixi, s'ha de demanar individualment aquest pagament perquè és una cosa extraordinària. Hi ha gent que igual pagar mensualment tampoc li interessa o tampoc li va bé.
No, però com s'ha publicitat perquè arribi a la gent aquesta informació de què es pot fer?
Sí, no, quan, tal com ha dit l'alcalde, és a dir, els dos fraccionaments ja estan en vigència i el que s'ha introduït a l'ordenança és que això que era una pràctica habitual que es podia fer doncs no costava a l'ordenança i llavors es va introduir. Respecte al tema de publicació, ara s'està acabant el tema de l'informatiu i sí que va als fraccionaments. El que passa és que jo no m'he fixat si aquesta mesura està o no està ficada, no? Doncs estaria bé a veure si es pot encara revisar perquè no s'ha enviat a empremta, doncs, i s'introdueixi perquè s'informi.
Bueno, la informació que es volia donar és que des del grup d'Iniciativa Sant Celoni sempre hem mostrat la preocupació per la C35, que suposo que és de tots, i Iniciativa ha presentat una esmena als pressupostos de la Generalitat, que és la número 545 de Territori i Sostenibilitat. El govern, des de les previsions pressupostàries pel 2012, habilitarà la partida necessària per construir una rotonda a la carretera C35 al seu pas per Sant Celoni i Vallès Oriental. Intentar fer pressió en aquest punt des d'Iniciativa al Parlament.
Gerard.
Sí, unes preguntes i un parell de precs. Una pregunta sobre el centre de dia que recentment s'ha inaugurat. Era, bueno, preguntar com ha anat la posada en funcionament, el número de places públiques i privades, si s'han omplert, com una mica com ha anat el tema. Una altra és, ja fa uns mesos, setmanes, vas comprometre a fer públic el sou que tenies com a president del consorci. Fa pocs dies em vas fer saber que ja tenies aquesta informació i era si la podies fer pública. I una altra, bueno, aquesta seria més un prec, pregunta, és el tema de fa també algun plet ens vau comprometre a convocar una comissió de seguiment del Centre Esportiu Sot de les Granotes, ja que es va portar les taxes i el preu públic i no... Sense fer aquesta comissió us vau comprometre a convocar-la i no hem rebut cap convocatòria, no sé si és que hi ha hagut algun error o és que no s'hi ha pensat. I després teníem un parell de precs, un pel govern, que si estem estudiant diferents propostes d'ajustos, ja si ens podeu fer arribar un informe que hi havia sobre la gestió de seguretat ciutadana, sobre la policia local, que es va fer un parell d'anys, si ens el podríeu fer arribar. I l'altre prec no és pel govern, és per alguns membres de Convergència, que cada ple doncs, els veiem que estan més pendents, no sabem què feu, d'aparells electrònics, i una mica doncs, a vegades quan tens la sensació que estàs defensant un punt, estàs explicant una cosa, i davant teu tens tres o quatre persones que estan teclejant un petit ordinador o enviant missatges o fent servir un telèfon mòbil, doncs tens la sensació una mica de... No és massa grata. Sí que entenem que en algun moment pots enviar algun missatge, pots tindre alguna comunicació, mirar algun punt d'ordre al dia que portis a l'equip electrònic, però pensem que passa una mica del que seria correcte.
Per al·lusions...
El grup de Convergència i Unió respon a aquest últim prec. D'entrada, nosaltres tenim a vegades ordinadors perquè els utilitzem, igual que tu escrius en un paper, nosaltres escrivim en un ordinador. Tenem que estem al segle XXI i que podem fer això, i a més ens avança moltíssima feina perquè després no ho hem de transcriure, si ho hem de compartir, etc. En tot cas, si hem de regular-ho, podem regular, eh? Podem quedar que no es poden utilitzar ordinadors a la sala de plens de Sant Celoni, però quedem-hi, perquè clar, és una eina de treball habitual i crec que no és il·legal ni res d'això. No sé, com vulgueu, però quedem-hi.
Ni ningú ha dit que sigui il·legal, ni ningú ha dit que no es pugui importar ni que no es puguin fer servir, només que en aquest ple, vull dir, no, això no està preparat ni res, doncs hem detectat que poder a l'ús de poder més del 60% del temps, tampoc ho hem comptat, però massa habitual, vull dir, que sembla que estigueu més a un altre lloc que no aquí només.
Gerard, jo no he calculat el tant per cent del temps que estàs escrivint sobre el paper, vull dir, que ens és igual, que ens diguis el que vols que fem, però en tot cas entenem que estem treballant.
De totes maneres, era només un prec, vosaltres contesteu i ja està, però tampoc cal fer comentaris per desmereixer ni res, comentaris així de veu baixa i tot, però sí que últimament doncs, sí que ens notàvem quan estem exposant algun punt, doncs potser una mica de, no estic parlant de mala educació ni molt menys, però sí una mica de malestar doncs, al veure doncs, que hi ha gent que està per altres coses, cap problema, podeu seguir portant els ordinadors que vulgueu, però sempre amb respecte, això sí.
Sí, bé,
només és un tema bàsicament de que treballem amb el que aquí es diu, a vegades ho apuntem aquí, perquè si en un proper ple doncs es fa referència a algunes coses, tenir-ho anotat. Nosaltres considerem que bé, aquestes eines serveixen per no, això, no tenir que treballar més tard quan sortim d'aquí i tenir la feina feta. Considerem que no us cal que ens ensenyem quina feina fem, però bueno, fora d'això...
Perfecte, és la resposta que volíem escoltar, ja està.
Bé. De fet, tenim el costum de, encara que sigui un prec, entrar en debat, com sembla ni bé ni malament, no? Però els precs normalment és un prec, no? I però bueno, però ja està bé el debat, no? Vull dir que sempre hi ha hagut l'amplitud de mires, no? De que tothom digui el que li sembla. Aviam, d'informació. La comissió de seguiment del Sot de les Granotes es reunirà. S'estava estudiant una proposta que hi havia d'abans de l'anterior mandat, no? Que hi havia una proposta de prorrogar la concessió en la empresa que està actualment, l'UFEC. Això ho estem acabant de... No? De parlar i de concretar la proposta per tal de fer la reunió de la comissió de seguiment i informar a tothom i veure si s'escau portar en un ple la proposta. Què més? L'informe de Ciutat Ciutadana és un informe intern, jo sé que no es va fer igual fa 2 anys o 3 anys, és un informe intern, no sé si en el seu moment es va donar a conèixer, sí que es va fer alguna reunió, jo diria amb un sentit de discreció, de que era un informe realment, no? Ja es diu intern, no? Consultarem a nivell tècnic jurídic, no? I això sé que se'ns va explicar a tots conjuntament, i va venir la persona que havia redactat l'informe a explicar-lo. Sí.
Ho sabem que es va demanar això, ho hem complert, vull dir, però aquell informe pues, deia que apuntava un seguit d'actuacions i un seguit de coses que estaven millor, de coses que estaven pitjor. Han passat 2-3 anys, desconeixem, però no tenim notícia de que s'hagin fet actuacions per solventar aquests problemes, i per tant demanem l'informe alhora que demanem que se'ns expliqui tant qui hagi estat o qui està, què s'ha fet per intentar resoldre aquests problemes que tenim.
Sí, no deixa de ser un informe, eh? No deixa de ser un informe que pot ser avaluat, no? Es pot estar d'acord amb tot l'informe, en part, no? Crec que per això són els informes. Ho consultarem aviam si és un informe que es pot traslladar o si és un informe de caràcter intern. Centre de dia. El centre de dia es va iniciar en aquest mes de gener, el dia 9,
i inicialment es van cobrir les places concertades totes, i hi ha llista d'espera de les 20 places, que no són, són 20 places sobre el paper, però són 26 o 27 beneficiaris, perquè hi ha persones que hi van dos dies, hi ha persones que hi van tres dies, o sigui, hi ha una rotació de persones que fa que s'ampliï aquestes 20 places, i inicialment hi havia una plaça coberta privada, això als començaments es va començar així. Hi havia, també hi havia gent interessada a nivell privat d'entrar-hi, i bueno, no sé les dades d'aquests últims dies, però si sembla també és un, es pot fer una visita un dia si us interessa als grups, no? Anar-hi un dia de... Digues?
Sí, que nosaltres anem
a veure,
sí,
però vull dir d'una manera bueno, més o menys informal, no? D'anar-hi un dia, una tarda i visitar en ple funcionament el centre, que creiem que, bueno, que crec que és interessant, eh? Jo hi vaig anar el primer dia a la tarda amb l'hospital, amb el gerent, i bueno, allò està bé, era ben bé els inicis, que hi havia persones que no tenien la costum fins i tot de, no, de sortir de casa, d'estar en allà, i que se'ls hi feia, diguem, en els primers dies una mica llarg les hores que estaven en allà, i que hi havia gent que es cursaven l'horari per tal de fer-ho diguem, en aquest cas suportable, gradual, no? Una incorporació gradual. El que heu preguntat del... La meva dedicació com a president del Consorci de Residus, que va preguntar en Gerard, em sembla que ho has preguntat tu, no? I l'altre, ja fa uns dies que m'ho deies, es va aprovar per unanimitat del Consorci de Residus, del plenari del Consorci, i són 16.800, em sembla que és, no ho tinc aquí apuntat, 16.000 i escaig euros bruts, que això es va valorar per part de diferents persones d'allà, teòricament, i la intenció és a partir d'aquest any 2012 que sigui tot inclòs, diguem, que no hi hagi desplaçaments, dietes, etc. I això representa per les hores, per exemple, tot i ser el desembre, que era un mes que hi havia bastants festius, no? Una dedicació amb un preu ara d'uns 25 euros aproximadament, eh? Amb un mes de que hi havia bastantes festes. Aquest mes, que també hi havia fins al dia 9, actualment la meva dedicació ha estat dia de 35 hores, i demà hi ha plenari, hi ha reunió de Sabossa, i bé, de fet actualment hi ha figures que no estan incorporades en el consorci, com pot ser el conseller delegat ni un gerent, i una bona part d'aquesta, o una part d'aquesta feina, doncs em toca estar més a mi al peu del canó per tal de tirar endavant. Hem de tenir en compte que en allà intentem, com ho diria, el que dèiem de mancomunar serveis. La setmana passada vaig estar a Mataró a visitar el Consorci de Residus del Maresme amb l'alcalde de Mataró. O sigui que la idea és mancomunar serveis per un costat amb el Maresme, que s'està fent, i mancomunar serveis amb el Consorci de Residus del Besòs també, per tema de depuració d'aigües, i també per tema segurament d'aprofitament de gasos per crear, bueno, per fer energia elèctrica, que redundarà en un benefici econòmic per als dos consorcis.
Donat que, com vas dir el dia que vam portar el teu sou com a alcalde, que la teva dedicació era el 100%, i que pel 100% de la dedicació doncs es va estipular un sou que, si no recordo malament, rondava els 50.000, eren bruts anuals, bueno, rondava 40 bastants. Demanaríem que, com que segueix estant al 100% de la teva dedicació a la funció pública, doncs que la suma dels teus salaris segueixi sent el mateix. Per tant, et demanaríem que vosaltres, que tu mateix com a alcalde, doncs proposessis al proper ple variar el teu salari i que en el 100% de la dedicació segueixi sent el mateix que fa uns mesos.
Nosaltres segurament hem comès errors alguna vegada, però no hem posat en qüestió quan, no? quan l'alcalde o un regidor té una dedicació amb altres feines, que normalment vol dir, i l'experiència de més d'una persona que estem assentats aquí ho dirà, que no és dedicació, quan es parla de dedicació del 100% es deu voler dir 40 hores o 37 i mitja o 35, eh? 100% és tot, i jo diria que que realment les hores, com diria, les hores que podries dedicar a la família o altres coses que li vinguin bé, doncs quan agafes un càrrec de responsabilitat com aquests, doncs t'hi dediques totes les hores necessàries. I jo crec que la filosofia va per aquí i és interessant estar davant d'aquests llocs per tirar endavant aquests consorcis. Tots parlem de mancomunar, de sumar esforços, i els esforços hi són, i més en moments difícils com els d'avui en dia.
Sabem del cert que és destinar hores que podríem estar amb la família a afers polítics pel poble. Vull dir, nosaltres mateixos, els regidors de la CUP, el que ens abona l'Ajuntament com a dietes per assistir a aquest ple, per exemple, el destinem tota a la formació política, per exemple, pagar al Vilacup, que abans has esmentat que has rebut a casa teu.
No l'he rebut encara, Francesc, eh? Jo no l'he rebut.
Ja te'l portarem. Ja el pots descarregar per internet també, segle XXI. I sabem que és dedicar hores, però pensem que amb el sou, que nosaltres ja creiem que era massa alt, que es va estipular per tota la dedicació, perquè tu mateix vas dir que la dedicació d'alcalde no era 40 hores, sinó que era tot el dia, les 24 hores del dia i tots els dies de l'any. Si no recordo malament, vas fer servir aquesta frase, com que l'any segueix tinguent 365 dies i segueixes tinguent el 100% de la dedicació a la funció pública, i estem en una situació econòmica difícil, doncs et demanem, pots no fer-ho, estàs en el teu dret d'ajustar el teu sou, i total et demanem que segueixis cobrant 50.000 euros anuals bruts. No t'estem demanant que siguis mileurista tampoc.
Segurament, i això, perdó, volies parlar? Segurament el sou net no s'apartarà gaire d'un criteri de la CUP que vam llegir a la premsa, no? Exposat en altres municipis, que és aquests 2.500 euros nets per un càrrec de responsabilitat com el d'alcalde, quan hi ha altres coses que també fas a part. Vull dir, no s'apartarà, perquè com jo he dit, això és brut, però que inclou tot el seguit de desplaçaments i de despeses que hi ha que porten implícit. Francesc, què volies comentar, alguna cosa?
No, jo sense entrar en el tema econòmic, en alguna ocasió ja he donat la meva opinió al respecte, però el que és evident és que l'actuació que has tingut en aquest afer, no? El de la jornada parcial com a alcalde, ja ho vaig dir-ho en el ple en el que es va aprovar el sou i la reducció al 90%, que l'actitud que vareu tenir el vostre grup envers precisament a una dedicació que tenia jo com a alcalde del 90% també, va ser una actitud molt crítica. Recordo inclús que es va arribar a parlar de l'ètica, i en canvi després aquesta decisió, no? Jo vull posar aquí sobre la taula, ho vaig fer-ho llavors, però aprofito ara per repetir-ho, una mica la incoherència dels plantejaments que una persona en un moment determinat pot fer i després actuar precisament de la manera o fent quelcom similar a la crítica que es va fer en el seu moment, no? Jo crec que els càrrecs públics han de tenir un reconeixement econòmic adequat, i per tant ara jo no entraré en el tema econòmic.
No, ho vaig manifestar aquell dia que ben segur que ens vam equivocar. Reconèixer un error em sembla que ens ha d'honorar a tots quan reconeixem un error. I nosaltres no hem posat mai en qüestió, en el moment que el Francesc va passar, vam posar en qüestió la no dedicació exclusiva aquí, però vam posar en qüestió els emoluments que en aquest cas tinguessis a nivell de l'Hospital de Sant Celoni. No ho vam posar en qüestió perquè creiem que ja es valora per l'altre, en l'altre lloc on tens una dedicació, la teva responsabilitat i la teva dedicació i el teu horari. I això no ho vam posar mai en qüestió ni ho vam treure mai. I així és. Sí, jo crec que és, no?, sensat dir el que pensem, i que quan algú s'equivoca dir que s'ha equivocat. Miquel, endavant.
Bona nit. Era en relació de les obres que hi ha al carrer Campins, al meu del dipòsit de l'aigua, si es té previst quan s'acabaran per poder fer als nous aparcaments.
Vaig directe a aquest perquè el que sí que s'està acabant és l'aparcament de derivades forestals, no? De la zona de la forestal, tot i que fins que no es faci la recepció de l'obra, que ara hi té que haver un enderrocament d'una estació transformadora, no? Tota una connexió elèctrica i tal, és immediat però no és tan immediat. En el dipòsit de la Salle, diem, no? El dipòsit de la Salle, s'han fet obres de connexió ja per deixar-ho a punt per quan es passin a utilitzar els dipòsits de Can Sants, però fins que no s'acabin els dipòsits de Can Sants, que els dipòsits estan pràcticament acabats, però diguem, el lloc on es recepciona l'aigua, el bombament, etc., no estigui col·locat, no es podrà, fins que no comencin a funcionar aquests, no es pot començar a enderrocar el de la Salle, i la cosa va una mica lenta. S'ha demanat ara un, com en diuen, un dipòsit intermig en la Salle, que representa que ha de resistir la força de l'Ariet, que diuen, no? Com puja aigua de la Vall-llòria la trompada, i hi havia un plaç d'entrega, em sembla que eren de 12 setmanes per instal·lar-lo i després poder anar per acabar la part d'allà dalt i anar avançant, però va una mica més lenta per diferents problemes tècnics, però l'obra continua igual. S'han acabat els prims i preguntes, doncs aixequem la sessió. Molt bona nit a tothom.